Veus de casa, amb Anna Álvarez.
Molt bon dia, Benicarlo. Ja estem a dijous, dia 20 de març, són les 11 del matí i acaben de finalitzar falles, però nosaltres ja estem aquí amb vosaltres, sempre fent-vos costat. Ara venen uns mesos prou intensos, així a Benicarlo, en quant a cultura, ja que comença la temporada de teatre del professional d'este any 2025. El regidor d'Arts Escèniques, Carlos dels Orts, estarà avui als nostres informatius per a contar-nos tots els detalls. A més, parlarem sobre esports i acabarem el dia amb molta música. Avui tenim moltes coses, així que queda't amb nosaltres, queda't amb la ràdio Benicarlo posada, perquè en un minutet nosaltres arrenquem.
Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarlo tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació. Ajuntament de Benicarlo.
Escolta els continguts de l'emissora a la nostra web, radiobenicarlo.org, o a través de la nostra aplicació, disponible a Play Store per als dispositius amb sistema operatiu Android. Ràdio Benicarlo, som la teua veu.
L'informatiu amb Clàudia Cózar.
I una altra persona que també ha tornat de falles és Clàudia Cózar, que ja la tenim per aquí. Bon dia, Clàudia.
Bon dia, Anna. Bon dia, Benicarlo. Comencem amb tota l'actualitat. Bon dia, Benicarlo. Són les 11 del matí. Comencem el dia a repassar les notícies més destacades del nostre municipi. I arrencarem primer, com sempre, amb els titulars. Empreses se presenten al contracte de licitació de la piscina. Benicarlo s'ha acomiadat de les falles 2025 en la nit de la crema. Marta Barratxina participa en l'emotiva ofrena a la Mare de Déu de la Mar de Benicarlo en el seu 45 aniversari. La Diputació Provincial de Castelló i l'Ajuntament de Benicarlo milloraran les oportunitats dels joves futbolistes de la localitat del Baix Maestrat amb la construcció del nou camp municipal de futbol. El personal del parador de Benicarlo reclama alternatives al tancament de l'edifici. Benicarlo començarà els actes de Setmana Santa en la processó de pujada del Crist de la Mar. El director general de Costes visita les obres del nou passeig sobre la platja del Morrongo. Benicarlo rep el fòrum Labora en Ruta. I també parlarem una mica sobre la temporada de teatre professional 2025 que tindrem ja en aquests mesos. Parlarem de totes aquestes coses i les que ens donen temps i al nostre temps d'entrevistes parlarem d'una nova activitat que s'ha posat en marxa des de la regidoria d'Esports. Quedeu-vos amb nosaltres si voleu saber de què es tracta. En quant a l'oratge, sembla que les pluges no donen treva. Avui estarem entre un 80 i un 100% de probabilitats de precipitacions a Ses Benicarlando, sobretot en les hores centrals del dia. Molta cura perquè podrien haver alguns ruixats. En canvi, a partir de les 6 de la vesprada aproximadament, tindrem els cels coberts, però sense probabilitats de precipitacions. En quant a les temperatures, les màximes seran de 10 graus, previsiblement, i les mínimes, aquesta matinada, han arribat a 14. I la farmàcia de guàrdia disponible en el dia d'avui és la farmàcia Febrer, ubicada al carrer Jacinto Benavente, número 5. El seu telèfon de contacte és el 964 47 0102. I ara sí, passem amb l'actualitat.
Ràdio Benicarló. Notícies.
L'Ajuntament de Benicarló anuncia que 10 empreses s'han presentat a la licitació pel funcionament de la piscina. El següent pas serà la convocatòria de la taula de contractació el proper dilluns, en què els tècnics d'esports escolliran l'empresa guanyadora. Juan Pascual Sorlí és el regidor d'Urbanisme.
En esta ocasió, pues, els tècnics de ports i també de contractació hauran de veure quina d'aquestes empreses és la que presenta una millor oferta de cara a gestionar en prestació de serveis. O sigui, la gestió la portarà l'Ajuntament. La gestió serà de l'Ajuntament. I a partir d'ahir, l'empresa de serveis la que tindrà que posar pues, tot el personal per poder donar el servei a tot el poble.
L'obertura de la piscina s'ha anat retardant per la complicació de la licitació i ara d'haver d'escollir entre 10 empreses diferents per atorgar la prestació del servei. Desenvolupa Enrique Besalduc, regidor d'Esports.
És una situació bastant complicada, perquè ahí entren deports, contractació, tesoreria, hacienda, mig ambient, pràcticament entren que hi tots els departaments, urbanisme, entren tots els departaments de l'Ajuntament. Entonces, el que ha dit Álvaro, s'ha de coordinar i és una situació molt complicada. A mi també m'agradaria ficar en valor, bueno, de totes maneres, de la part política. Nosaltres hem treballat tots els dies en el tema de la piscina perquè que sigui el més ràpid possible una realitat que estigui oberta, però a mi m'agradaria ficar en valor la faena dels tècnics de l'Ajuntament.
Malgrat això, des de l'Ajuntament asseguren que el procés d'adjudicació del servei va ràpid i que els tècnics de l'Ajuntament treballen de valent per a escollir a l'empresa. Benicarló s'acomiada de les falles 2025 en la nit de la crema. El foc va posar ahir per la nit el fermall final a l'última jornada de les falles. Els 28 monuments de les 14 demarcacions van cremar per a donar pas al pròxim cicle. Els primers en cremar van ser els infantils, que ho van fer a partir de les 8 de la vesprada. A les 8 i mitja va ser la comissió de la falla Mercat Vell la que va calar foc al seu, el guanyador del primer premi infantil, davant d'una gran expectació i emoció de representants de la falla. La crema dels monuments grans va començar a les 10 i mitja amb la Paperina i Mercat Vell. Veïns i visitants no van voler perdre's el moment amb el qual la ciutat va deixar enrere aquesta edició fallera. A les 11 de la nit va arribar l'hora d'acomiadar a la falla del campanar, el segon premi, i els conquistadors. Les següents en cremar van ser els cremats i la carrasca. Ja a partir de la mitjanit han estat els monuments de Nou Barri i l'Embut els que han sigut devorats per les flames seguits pels del Caduf i 9 d'octubre. I mitja hora més tard va cremar el de la Barraca i el d'Amics del Foc, seguits pel Grill. Al final, els membres de la falla Benicarló van cremar el seu monument degut a que era la guanyadora del primer premi del monument gran d'enguany. I per a la nit de la crema, el Consorci de Bombers va activar un total de 51 efectius, 37 bombers i 14 comandaments distribuïts en uns equips de bombers que han intervingut en la crema dels monuments fallers en tota la província. La presidenta de la Diputació de Castelló va assistir este diumenge a la tradicional ofrena i ha compartit este moment al costat de les fallers i falleres de les 14 comissions de Benicarló. Un acte en el qual la província va estar molt present amb la participació de les bandes de música de municipis veïns com Albocàsser, Cinc Torres, Càlits, Traiguera, Canet lo Roig, Vinaròs, Santa Magdalena de Polpís, Rosell, Alcalà de Xivert, Benicarló i Penyíscola, entre d'altres, que han posat música per acompanyar a fallers i falleres de totes les edats en este acte tan especial. I és eixa música la que des de la Diputació de Castelló subvencionen a través del conveni amb la Federació de Fallers de Borriana i les juntes locals, perquè elles, així com la resta de comissions falleres dels municipis de Benicarló, Borriana, La Vall i Almenara, tinguen una ajuda per part de la Diputació per a les bandes de música el dia de l'ofrena. La presidenta de la Diputació, Marta Barratxina, ha presenciat la desfilada i també ha depositat la flor que forma part del mantell de la Mare de Déu, compost per rams de tots els fallers i falleres. La dirigent provincial ha posat en valor la tradició fallera a Castelló i ha subratjat la implicació dels fallers i falleres de les 43 falles de la província que treballen durant tot l'any per esta celebració. Unes 60 persones entre representants sindicals i personals s'han concentrat este dilluns en front del parador de Benicarló per a reclamar alternatives al tancament de la instal·lació que el mes de novembre passat va quedar greument afectat pels efectes de la dana i fa uns dies va anunciar que estarà tancat durant 3 anys i mig per a dur a terme una reforma integral. Tècnics i perits van revisar els danys ocasionats per les inundacions de l'últim trimestre de l'any i van informar de la necessitat de dur a terme una renovació completa. Este projecte ha de resoldre els problemes existents tant d'estructura com per a garantir la seva estabilitat amb el davant, davant el pas del temps i a fenòmens meteorològics adversos com les pluges torrencials. Des de la companyia han explicat fa uns dies que van oferir a la plantilla la possibilitat de ser reubicats per a exercir el seu treball en altres establiments de la xarxa de paradores. Però en veure trontollar el seu present i futur laboral, este dilluns s'ha manifestat a les portes del complex exigint ser escoltats i que es tinga en compte la seva situació. La presidenta de la Diputació Provincial, Marta Barrachina, ha estat a Benicarló per a visitar al costat de l'alcalde Juanma Cerdà l'espai que serà objecte de l'actuació que compta amb una inversió per part de la institució provincial de quasi 600.000 euros. Estem parlant del nou camp de futbol. La visita també ha comptat amb l'assistència dels vicepresidents Héctor Folgado i Andrés Martínez i el diputat d'Esports, Ivan Sánchez. El nou camp de futbol projectat ampliarà les instal·lacions esportives situades en el camp de futbol municipal, les quals resultaven insuficients per a les necessitats actuals. Marta Barrachina és la presidenta de la Diputació de Castelló.
Una ciutat com Benicarló no podia estar només en un camp de futbol i bueno, era important que treballàrem conjuntament l'Ajuntament i la Diputació per atraure aquest projecte endavant, en el que d'ací uns mesos serà una realitat i més de 300 xiquets i xiquetes, perquè també hi ha molt de futbol femení, sí. Hi ha que ressaltar-lo així, podran vindre a este espai a jugar i a fer-li de reforç al camp que ja existia i a més una instal·lació que l'Ajuntament ha preparat no només per a la pràctica del futbol, també és una instal·lació en la que l'Ajuntament vol, jo agraïs que aquest detall, que estigui oberta a la resta de la ciutadania perquè quan no hi hagi futbol la puguin gastar per a una altra cosa.
El pressupost total per a la construcció del nou camp de futbol ascendeix a 605.064 euros, dels quals 599.000 és aporta a la Diputació de Castelló. El muntant restant, d'altra banda, l'aporta l'Ajuntament de Benicarló. La Junta Local de Setmana Santa de Benicarló ha presentat la seva programació per a l'edició 2025. El primer acte del calendari religiós tindrà lloc el 3 d'abril amb la processó de pujada de la imatge del Santíssim Crist de la Mar des de la parròquia de Sant Pere fins al temple parroquial de Sant Bartomeu. Després d'esta primera cita se celebrarà la novena en el seu honor tots els dies fins al 12 d'abril a les 8. Enguany se celebra l'aniversari 375 de l'arribada del Crist a Benicarló. Per això, els dies 11, 12 i 13 d'abril se celebrarà la representació teatral de José Gánzen Müller i José Luis Goodman, denominada El Crist de la Mar, Benicarló 1650. La jornada del diumenge de Rams començarà a les 11 en la parròquia de Sant Pere Apòstol i seguirà a les 11 i mitja amb la concentració en la plaça de la Constitució, la benedicció i la processó fins a Sant Bartomeu amb la posterior Eucaristia. Ja a la nit, com és tradició, els veïns i veïnes tornaran a processionar acompanyant a la imatge del Crist de la Mar i la baixada que la retornarà a la seva parròquia. El director general de Costes, Ports i Aeroports, Marc García, ha visitat Benicarló per a comprovar l'evolució de les obres de construcció del nou passeig sobre la platja del Morrongo. Acompanyat per l'alcalde, Juanma Cerdà, García ha pogut constatar el bon ritme de les obres que, segons les previsions aconseguiria, estaran finalitzades a finals de juny. Durant la visita, l'alcalde ha destacat la importància d'aquest nou passeig per a la ciutat i ha agraït l'aposta de la conselleria per a fer realitat un projecte llargament esperat. Per la seva banda, el director general de Costes ha remarcat la voluntat del Consell de potenciar la integració entre esports i les ciutats. Les obres ja superen el 50% de l'execució. En el marc de la visita, el director general ha anunciat que el port de Benicarló serà un dels 7 de la Comunitat Valenciana on s'instal·laran plaques fotovoltaiques per garantir la sostenibilitat energètica i, en concret, al port de Benicarló s'instal·laran 175 plaques amb l'objectiu de fer-lo autosuficient des del punt de vista energètic. Seguim a Ràdio Benicarló i en el dia d'avui anem a parlar de la temporada de teatre de primavera 2025 que va estar presentada l'altre dia pel regidor d'Arts Escèniques Carlos de Sors i també pel tècnic de cultura Rafa Sánchez. Anem a parlar una miqueta de les obres que tindrem perquè tenim espectacles de molt de nivell i també de com funcionen les entrades, els abonaments i de com Benicarló cada estona té més implementada eixa cultura d'anar al teatre, que és una cosa que semblava que s'estava perdent una mica, però la veritat és que s'ha recuperat i molt bé. Tenim amb nosaltres en el dia d'avui al regidor d'Arts Escèniques, Carlos de Sol, per a parlar de totes aquestes coses. Senyor regidor, bon dia, què tal, com està?
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies, Clàudia, un dia més per convidar-me.
Estem encantats de tindre-lo a Sierra de Benicarló amb nosaltres. Bé, anem a començar una miqueta per a posar-nos en context. Com plantegeu des de la regidoria vostès el que és la temporada de teatre per a escollir els diferents espectacles?
Bueno, la veritat que no és una tasca fàcil, perquè de la gent quan es troba una agenda amb 6 espectacles, però primer que res, el més important també per les característiques del nostre auditori és que els espectacles que volguéssim portar, que intentem anar a primer nivell, a artistes, inclús companyies que estan a nivell, per supost, nacional i a vegades internacional, que els seus muntatges puguen caber dins del nostre auditori. De fet, vam tindre que descartar també algun de molt interessant, també alguna cara molt coneguda dins del panorama nacional, i finalment no han pogut estar, no? Nosaltres el que intentem és que hi hagi, pues, bueno, dins de les possibilitats econòmiques del pressupost que tenim a l'Ajuntament, pues exprimir al màxim, intentar pues fer encaix de bolillos, no? Per a que els espectacles que portéssim siguin, pues, com he dit, de primer nivell. La veritat que Rafa Sánchez, com a tècnic de cultura i programador, està molt posat sobre aquesta tasca. I, bueno, intentem sempre portar espectacles una mica per abarcar a tots els públics. Ja no només per edats, sinó que tinguem igual, pues, comèdia, també drama, una acció més social, titelles com és aquest any també per adults, i algo de música. Intentem, pues, dins del ventall de possibilitats abarcar, pues, tot el que seria les arts escèniques. Mm. De fet, també hem mirat alguna vegada dansa, no? Però com dia el tema de l'escenari de l'auditori de vegades, pues, ens limita i no, en aquest cas no hem pogut portar. Però sí que, com bé he dit, pues, tenim tant teatre com música i dins de teatre, pues, diferents variants.
Mm. Ara parlarem dels espectacles que tenim, però el que també se fa, que encara no s'ha presentat però se presentarà en breu, és una aposta per les companyies locals, pel teatre de Benicarló, que com bé he dit, presentaran més endavant, però bueno, també recalcar aquesta importància que li voleu donar des de la regidoria a les companyies de Benicarló, perquè tenim moltes i hi ha molt de nivell també.
Sí, correcte. Ara, de fet, una vegada passi aquesta temporada de teatre, iniciarem en la presentació de la temporada de les companyies locals, com bé hem anat fent des d'aquesta regidoria, des de que jo vaig agafar aquest càrrec. Ja en la passada edició vam presentar-los tot en una única programació, tots els espectacles. El que passa que sí que ens vam adonar que, tot és per a corregir, no?, que podia confondre una mica a l'hora de comprar les entrades, perquè aquestes, com són espectacles, les organitzen des de l'Ajuntament, van en un preu i un abonament a part, i les companyies locals o comarcals gestionen ells els seus punts de venda i les seues entrades. Entonces, per no intentar no causar confusió, hem volgut corregir i hem fet, bueno, pues farem primer aquesta temporada, que a més va ideal perquè les companyies de Benicarló comencen a finals de maig. Uh-huh. Entonces, quan acaba aquesta temporada, van dir, bueno, pues traurem dos temporades. Traem primer aquesta que l'hem anomenat, pues, la temporada de primavera de teatre i música professional, que serà des d'ara del març fins a finals de maig, i a partir de finals de maig fins que acabaran, pues, les companyies locals.
Per a plan organitzatiu, tema organitzatiu està bé, però també se li dona com aquest protagonisme, no, a les companyies, perquè si os separes és com que tenen tota una temporada temàtica, per dir-ho d'alguna manera, dedicada a ells i a elles. Anem a parlar d'aquests espectacles professionals que tindrem des del març fins al maig. Què heu triat des de la regidoria per a aquests mesos?
Bueno, pues com he dit abans, hem intentat agafar espectacles que abarquen una mica tots els àmbits. Tindrem un total de 6 espectacles, dels quals començarem ara només en passar falles, el primer dissabte després de falles, el dissabte 22, amb un espectacle que es diu Batec, de la companyia Aftel Teatre. És en valencià i té una durada de 60 minuts. En aquest cas, pues, parla sobre la violència cap a les dones. És un àmbit, com he dit abans, més social, més conscienciador. Però el que sí que volem remarcar aquí és la figura d'Esther Añó, que és una actriu professional, actriu benicarlanda, que sempre que podem, pues, també l'aposta, no?, per gent que professionalment de la nostra ciutat està dedicant al món del teatre o de les arts escèniques, puguen passar per aquí, per la nostra ciutat. I en aquest cas, pues, ella, en la seva companyia, acompanyada de Jaume Madaula, seran els encarregats en Batec d'obrir la temporada el 22 de març a les 8 de la vesprada a l'Auditori Pedro Mercader. Després ja passem al mes d'abril. Ens trobem en 2 espectacles més. Venim amb el d'humor per excel·lència, no? Amb Carles Sanz, un dels components del tricicle. En aquest cas, en aquest espectacle, com es diu, Per fi sol, que serà el dissabte 5 a les 8 de la vesprada. Com he dit, pues, bueno, comèdia assegurada, ens contarà una mica el pas per la seva trajectòria dins del tricicle i altres, bueno, i dins del seu món. I, pues, bueno, que ningú s'ho perga, perquè segur que les risses estan més que assegurades. Ja després, també, acabant ja de cara al mes d'abril, el divendres, en aquest cas serà el divendres 25, a les 10 de la nit, també en l'Auditori Pedro Mercader, tindrem l'espectacle El Verdugo, de la companyia Espejo Negro. En aquest cas, pues, bueno, El Verdugo de Berlanga, no?, està contat a través de, com he dit, de titelles per a gent adulta, i, bueno, realment és per a tots públics, però normalment, a veure, quan pensem en titelles estem pensant normalment en públic infantil, sí. Pues, no, en aquest cas és per adults, en una durada també de 90 minuts, i en aquest cas és en castellà. Sí que no he dit perquè el de abans de Per fi sol, bueno, com el seu títol indica, no, de Carles Sanz, en aquest cas és en valencià, perquè tenia les 2 versions i nosaltres vam escollir també valencià per, bueno, pues, sempre també dinamitzar la nostra llengua i per tindre espectacles també tant en valencià com en castellà. I això seria el que fins al mig d'abril. I des ja, en el que és el mes de maig, tenim 3 espectacles, del qual iniciarem el dissabte 3 a les 8 de la vesprada, també a l'Auditori Pedro Mercader, i aquest espectacle es diu 12 Points, el musical més eurovisivo. En aquest cas, com bé saps, també porto la regidoria de joventut, i, bueno, pues, al final, com bé he comentat abans, no, en el pressupost que ja intentem fer, pues, ajustar al màxim possible. I sí que volia portar algo de cara a un públic més juvenil. Penso que és molt important que el públic jove es vaiga introduint dins del món del teatre, de les arts escèniques. I, bueno, vaig apostar, pues, des de l'altra regidoria de joventut, que més eixa setmana, o diré més abans, serà la setmana de joventut d'aquest any, per tant, encetarem amb aquest espectacle, però pensàvem que era dia en posar-lo dins de la programació també per donar-li més difusió. Pues, tenim aquest espectacle, com he dit, que és, jo ho definiria una mica com un concert teatralitzat. Val? Es tracta, pues, de la productora Suerte en mi vida Producciones. La veritat que em fa especial il·lusió el poder tindre aquest espectacle aquí, perquè no ha sigut gens fàcil portar-lo. Es tracta, bueno, aquest cas és en castellà, una durada de 90 minuts, i després sí que parlarem dels preus, perquè este sí que no entra en lo que és l'abonament. Bueno, i tenim uns grans actors i cantants, sobretot molts d'ells han sigut coristes als diferents festivals d'Eurovisió, participant en alguns dels artistes que Espanya ha portat en la seva delegació. I, bueno, és un recorregut, pues, com he dit, un concert teatralitzat en què estic convençut, perquè així ho he pogut comprovar jo també, no? La gent es posa de peu davant de les seients a ballar, i com he dit, pues, ha estat molts pocs llocs. A més, aquest any ara ho estrenaven de nou a Barcelona, sé que estaven també a Madrid, a Gran Via, i el pròxim destí és Benicarló. Vull dir que així el poder tenir un espectacle com aquest aquí, ja dic, no ha sigut fàcil, però ho han pogut aconseguir, i la veritat que no, la gent que no s'ho perga, perquè és algo que, bueno, garantia d'èxit. Després seguim amb el diumenge dia 18, de maig, a les 7 de la vesprada. En aquest cas, en diumenge, si et fixes, tenim dissabtes, divendres i diumenges, de la companyia Iana tenim Maestríssimo, no? Doncs, pues, bueno, aquí tenim de nou, pues, quan dius Iana, ja saps que és garantia d'èxit, és el Paganini, i, bueno, no n'hi ha molt més a dir, no? Que sabem tots com treballa Iana i quin és el seu estil musical, i el seu estil teatral, perdona, i animar a tots, pues, bueno, que acudisquen a veure-ho perquè no es defraudarà. A més, surt també de lo que és el teatre convencional. I ja per últim, l'últim diumenge del mes, diumenge 25, a les 7 de la vesprada, aquest també diumenge, este és l'únic que és al Magatzem de la Mar, tots els altres espectacles són en l'auditori, tenim un concert, un espectacle de música, Les Violes d'Ocel et del Fer, de l'Acadèmia del Piacere, no? Pues, Alian Malik, quan va començar, no? Estava dins d'aquesta companyia, però Benicarlo ha passat, i la veritat que és tot, pues, de primer nivell, música clàssica, que els convidem a tots que puguem passar a veure.
Tenim espectacles de molt de nivell, com hem pogut comprovar, també posant en valor als artistes benicarlandos amb el primer espectacle que obrirà la temporada professional. Ara sí, anem a parlar de com funcionen els abonaments i les entrades, perquè n'hi ha espectacles, n'hi ha quatre, si no m'equivoque, que entren dins dels abonaments, els altres amb entrades, però bueno, com funciona i com podem aconseguir-los?
Molt bé, mira, pues, com bé has dit, dins de la programació, com hem anomenat, n'hi ha en total 6 espectacles, d'acord? Però dels 6 només hi ha 4 que entren en l'abonament, que és el teatre de Batec, Perfisol, El Verdugo i Maestríssimo. En aquest cas, són 30 euros... de manera que un te surt, pues, gratuït, no? Són preus molt populars. I l'abonament es pot aconseguir aquesta setmana, els dies 13 i 14 de març, aquí al MUCBE, des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia. I només es podrà pagar amb targeta, això sí, d'acord? Això és important recordar-lo. Com bé dic, el dia 13 i 14 de març al MUCBE. Únics dies per a vendre els abonaments. Per a aquests 4 espectacles, de manera que torno a repetir, que són Batec, Perfisol, El Verdugo i Maestríssimo. Una vegada passat aquest període de venda d'abonaments, a partir del 20 de març, amb la ressaca fallera, els que siguin matiners, a partir de les 9 del matí fins a les 2, ja tots els dies, des del 20 de març fins a agotar entrades, o fins a l'últim dia d'espectacle de temporada, que és el 25 de maig, tindrem les entrades de manera individual. Cada espectacle, tant els 4 que ja he anomenat, com el de 12 Points, com el de Les Violes de l'Efer, també seran a 10 euros, de manera individual, que també són espectacles, pues, bueno, molt assequibles, perquè estem parlant que estarem a altres llocs o ens desplaçarem a altres ciutats, menys de 30 o 40 euros per aquests espectacles no pagaríem, no?
Efectivament.
Entonces, pues, bueno, pensem que és una aposta... una bona aposta per Benicarlo, per la cultura, i que la gent, pues, pugui gaudir d'aquests espectacles. És, bueno, pues, un privilegi tenir-los aquí a la nostra ciutat.
Per a finalitzar, senyor regidor, m'agradaria una crida a la participació de la ciutadania en aquesta temporada de teatre, que, com bé he dit a l'inici, la veritat és que Benicarlo respon molt bé a lo que és anar al teatre, que era una cosa que semblava que s'estava perdent, però ha tornat amb molta força. O sigui que, per a finalitzar, això, una convidar a la ciutadania a participar.
Bueno, pues, com he dit, tenim uns espectacles que poques ciutats poden tenir el privilegi, no? de poder tenir a les seues a quilòmetre zero, sense tenir-se que desplaçar. Si tenim aquesta programació, aquesta agenda, és per tota la feina que des d'aquesta regidoria, i com he dit abans, des del programador, s'ho treballen per a poder treure els millors preus, poder fer que passen per aquí, perquè ja no és només els preus, sinó que puguen i vulguen passar per ací per Benicarlo. Són moltes converses, i al final hem aconseguit, com he dit, una agenda molt completa, per tant, i de primer nivell d'espectacles, pues, això, molt, molt importants, i que segur que no defraudaran a ningú. Per tant, que animar a tota la població a gaudir d'aquesta programació. Només amb 30 euros, si se trauen l'abonament, tenen 4 espectacles per a poder assistir, i si no, 10 euros de manera individual cada un d'ells, i animar a, pues, a continuar apostant per la cultura, per el teatre.
Molt bé, senyor regidor, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres a Ràdio Benicarló, i nosaltres extenem eixa invitació a la ciutadania a gaudir d'estos espectacles de primer nivell que tindrem a Benicarló des del març fins al maig, i esperant també amb moltes ganes a partir del maig esos espectacles de les nostres companyies. Moltíssimes gràcies i que passi un molt bon dia.
Moltes gràcies igualment.
Benicarló, notícies.
Seguim a Ràdio Benicarló, seguim al Veus de Casa i anem a parlar d'una cursa organitzada per l'Ajuntament de Benicarló des de la regidoria d'Esports, que és la 5K10K Sastre Ferrando. Una cursa, una prova que està apadrinada pels atletes campions d'Espanya absoluts Cristina Ferrando i Alexis Sastre, i que tindrà part per a xiquets i part per a adults. La veritat és que, com bé sabem, Benicarló és una ciutat d'esports, se fan moltíssimes coses al voltant de diferents esdeveniments esportius, i la veritat és que tenim un club de atletisme molt potents que també col·labora en moltes coses i s'implica també en proves com aquestes. Anem a parlar una miqueta d'aquesta prova, i per això tenim en primer joc a Cristina Ferrando, campiona d'Espanya absoluta, una de les padrines de la prova. Cristina, bon dia, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Encantats de tindre't així a Ràdio Benicarló amb nosaltres, que ja havíem parlat en alguna ocasió, però ara en una vessant diferent, parlant d'aquesta prova. També tenim amb nosaltres el tècnic d'esports, Pablo Gasulla. Què tal, com estàs, Pablo? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Encantats de tindre't així a Ràdio Benicarló. Te veig que estàs una mica refredat, però moltes gràcies per estar així amb nosaltres, sí, sí, en el dia.
Des de poques...
En el dia d'avui, aquestes èpoques són mortals. I també tenim amb nosaltres el regidor d'Esports, Enrique Besalduc. Senyor Besalduc, què tal, com està? Bon dia.
Hola, bon dia i moltes gràcies per invitar-nos.
Estem encantats de tindre-lo així a Ràdio Benicarló amb nosaltres. Bé, primerament, Pablo, com sorgís la idea de fer aquesta cursa? La veritat que molt ambiciosa, una 5K, un 10K. La veritat és que així a Benicarló funcionarà molt bé perquè tenim molta gent que practica atletisme, però bueno, com sorgís la idea de fer aquesta prova?
Pues principalment des de la regidoria, sobretot també des de la part del regidor. Benicarló, pues, a nivell de curses també abans ha tingut un circuit de curses, s'ha fet també molts anys la mitja marató de la Garxofa, i Benicarló a nivell d'atletisme, el que és curses, sempre ha tingut un poc de tradició. Aleshores, la necessitat juntament per esta part i després en fomentar l'esport per a totes les edats, des de xiquets fins a gent gran, pues mos van plantejar com podíem pues resoldre un poquet aquest problema. I sí que és veritat que la mitja marató no es fa perquè al final era una prova que la logística que implica és molt, molt gran i la participació és reduïda, i estàvem buscant una prova pues, que al final poguera representar una major part del col·lectiu de la societat i que fora fàcil de al final de participar. Perquè realment per a córrer tu necessites unes sabatilles, una preparació, i volíem fer una prova que al final envoltara diferents intensitats a nivell esportiu. Aleshores vam pensar en aquest format. Unes curses per xiquets primer, en totes les edats, des de xiquets prebenjamins fins a infantils. Després una 5K, que podria participar la major part de la població, que no requereix una gran preparació, perquè al final són 5 quilòmetres, ja se fan marxes a Benicarló de 5 quilòmetres, aquesta seria pues, en un format més de carrera, un format més competitiu. I després una 10K per a gent que al final també pues, tingui una preparació un poquet més gran, que vulgui fer algun repte personal, i així no, pues, poder realment ampliar el ràtio. I pues, teníem la sort també de tindre a dos atletes que són molt bons, com Cristina i Alexis, que ara després, si voleu, parlem sobre este tema, però la veritat que això, pues, nosaltres estem molt contents perquè, bueno, al final són campions d'Espanya.
Uh-huh. Eixe orgull perquè tenim esportistes molt bons així en Benicarló i en el cas de l'atletisme, doncs també. Enrique, vaig ara amb vostè, senyor regidor. Això, parlar de la importància que té també aquestes figures que apadrinen la cursa com a un exemple també per xiques i xiquetes i, bueno, i també per a més majors, vull dir.
Sí, bueno, tal com ha comentat Pablo, si estàvem fent any tres any la mitja marató, la mitja marató ens vam plantejar entre el Departament d'Esports, l'empresa que organitzava i el Club d'Atletisme, pues que, bueno, que era una prova en la qual s'invertia molt en diners, en logística i en recursos humanos, i al final no teníem els resultats que nosaltres volíem. Era una prova en la qual s'inscrivien sobre l'última vegada, crec que van ser 225. Uh-huh. Enteníem que tot el que manejàvem per 225 corredors era molt pobre. Entonces van decidir entre tots, pues, fer, tot com ho comentava Pablo, fer una prova oberta a tota la població i a més gent, ¿vale? Per això el tema de cursos populars que és per tots els xiquets i xiquetes del poble i pobles veïns. La cinca, que tal com ha contat Pablo, pues un que estigui mitjament preparat la pot córrer, i la que posi per gent una miqueta més que estigui més preparat dia a dia. En aquell moment teníem pel cap a Cristina Ferrando i a Alexis Sastre, que, bueno, pues que anaven a matar, han sigut campions d'Espanya absoluts, de la modalitat de salto d'altura, en el cas de Cristina, que recordar que és de totes les categories. Això per al nostre poble, pues, té que ser motiu d'orgull, perquè no és fàcil arribar ahir, se necessita molt de sacrifici, i bueno, se va ocorrir el tema de típic, de donar-los un detallet a l'Ajuntament, tal, però, clar, entenem que pues, bueno, per la part d'esports entenem que se mereixia un reconeixement més important. Per això va sorgir la prova el reconeixement de ficar-los en el nom de la prova Sastre Ferrando. Creguem i volem desitjar que la prova esta se traslado any tres any i que cada vegada tinga més afluència de gent i que el nom de Cristina Ferrando i Alexis Sastre se conega arreu de tota la població nacional. Uh-huh. Nosaltres estem orgullosos de que siguin benicarlandos, i estem molt contents de que hagin acceptat el deixar que l'Ajuntament fico la prova el nom de Cristina Ferrando i a les Sastre.
Molt bé, Cristina, vaig ara amb tu per a preguntar-te una mica a tu què te sembla, ja no només eixe detall que sou els padrins de la prova i du el vostre nom, sinó també que s'organitzen proves com aquestes obertes a pràcticament tot el món amb diferents intensitats per a que es puguen practicar i, bueno, això, també motiu d'orgull, no només el tema del detall i reconeixement, sinó que dins del poble s'organitzen aquestes coses que al final fan que molts xiques i xiquetes, per exemple, acaben practicant atletisme i tal volta arribant on heu arribat vosaltres.
Sí, per supost, bueno, en quant a lo del nom, pues molt agraïda de part de que m'havien pogut fer aquest reconeixement. A més, sent aquest estiu, no?, que va ser l'any que he parat la meva pràctica esportiva, com dic, m'he jubilat, no?, de la meva pràctica esportiva en l'atletisme. Això no significa que no seguís practicant esport, però sí que he deixat l'alta competició. I per a mi, pues és un orgull poder que aquesta cursa tinga el meu cognom i que es havia un reconeixement a la trajectòria que he tingut durant aquest any. I en quant a la cursa, jo és que m'he criat a unes pistes d'atletisme i, com dic, sempre he après a caminar i a córrer a unes pistes d'atletisme, i jo he anat a tots els pobles de la comarca i inclús més enllà a córrer curses populars. Mm. Per tant, jo crec que tots els xiquets tenen que començar practicant atletisme, corrent curses populars. Crec que és una gran iniciativa que els xiquets veien a gent més gran córrer distàncies més llargues i que ells participen, juguen, es divertisquen. I bueno, des d'ací animem a tots els xiquets, tant d'ací del poble de Benicarló com de la comarca, de la província, a que s'animen a vindre ací, a que s'animen a córrer i a visitar la nostra ciutat i a veure la carrera. Als pares, ja fins al 21 de juny hi ha temps de sobre per a preparar-se la carrera, i com bé hem dit, no fa falta ser atletes d'èlit per a córrer-la. Sí que és un àmbit més de competició, però que està oberta a tots els públics. Per lo tant, animem a que es preparen esta carrera cap al 21 de juny, i a la gent que ja practica aquestes modalitats de 5K i 10K, òbviament, pues, que també s'animen a apuntar-se, i jo crec que és una gran iniciativa i bueno, molt contents i expectants a que tinga una gran participació.
Molt bé. Has dit una cosa molt interessant, que és el tema de les curses populars, que per a que, per exemple, xiquets i xiquetes comencen, és molt bona idea, perquè tenen aquests referents de gent més major que va corrent distàncies més llargues. No és el mateix, o sigui, a veure, òbviament no és el mateix que només entrenament, que només estàs tu a tal volta o els teus companys que tenen la teua edat i és com que esteu tots al mateix nivell. Motiva una miqueta més per anar més enllà, inclús la 5K, que és una cosa assequible, entre cometes, per a la gent a lo millor que se vol animar a eixa pràctica esportiva, que és molt important per a la salut física i mental, pues també és molt, molt bona idea. Pablo, volies comentar alguna cosa que m'has dit abans del tema de Alexis i de Cristina, per a finalitzar?
Bueno, pues principalment jo crec que primer estem molt agraïts de que Cristina i Alexis al final puguen apadrinar la prova, i al final que la població de Benicarló també sabia que tenim a dos campions absoluts, perquè moltes voltes la paraula campió, pues jo crec que és una paraula amb molta potència. Campions d'Espanya absoluts vol dir que ells han sigut els màxims atletes en l'any que han sigut campions, però han sigut els, diguéssim, a nivell èlit d'excel·lència esportiva, els més grans, diguéssim. I això crec que, pues, a Benicarló s'ha de conèixer, s'ha de promocionar, s'ha de fomentar, i que ells d'aquesta manera puguen estar lligats a la població, i sobretot que siguin referents pels xiquets i xiquetes que s'estan iniciant, pues pensem des del Departament d'Esports de l'Ajuntament que és algo molt bonic, ja no tan sols per a ells, sinó per a tots els xiquets que puguen tindre, pues, els somnis de dir, ostres, pues així a Benicarló hi ha dues persones que han sigut campiones d'Espanya, a través d'un esforç, d'una dedicació, d'un compromís, perquè ara mos podria dir Cristina, però s'haurà passat moltíssimes hores entrenant, molts de sacrificis detrás, que això no es veu, però per arribar a l'elit, pues, necessites al final una constància, una determinació, una actitud, però que es pot aconseguir, i que segurament això també a ella, perquè Alexis, pues, bueno, l'hem de disculpar que no ha pogut vindre, però a ella segurament això també l'ha fet ser millor en altres aspectes de la vida, segurament, pues, a nivell professional, en el seu àmbit també de treball, també l'haurà ajudat aquesta disciplina. I això, pues, jo crec que des de l'Ajuntament una de les principals eines que tenim és la promoció de l'esport, el foment de l'esport, i a través de persones com ells, la veritat que és tot més fàcil, perquè tots els xiquets i xiquetes tenen un espill on mirar-se, i això crec que és lo principal d'esta prova.
Sí. Lo principal, i també el que has comentat, Pablo, el fet de que són dos benicarlandos, que moltes voltes com que se veu molt, molt llunyà, vull dir, t'imagines a gent que ha sigut campiona en les seves especialitats, però tal volta pues, que no siga el teu cosí o el teu amic del poble, saps? Però pot ser, amb dedicació i amb esforç. Ara, per a parlar de la cursa, no sé qui m'ho podrà contar, una miqueta com funciona, quin serà el recorregut, perquè és un recorregut urbà que dona molt de joc, s'ha de dir, perquè dona, com dèieu abans fora de micros, dona més ambiente al poble. O sigui, que com funciona, quin és el recorregut, conteu-me.
Ho explicaré un poquet jo també, perquè com és una part un poquet millor més tècnica. S'ha intentat fer un recorregut urbà. El que volíem al final era que el que és la cursa es desenvolupe per dintre de lo que és Benicarló. Que normalment pel terme que siga una cursa, pues, que hi hagi ambientillo. La data també creiem que és una data al final que convida la gent a sortir al carrer, que serà el 21 de juny. Hem intentat fer una cursa també ja quan la calor baixi, perquè seran dates on ja la calor sortirà. Començarien les curses de xiquets a les 7 i la cursa ja d'adults, tant la 5 com la 10, que sortirien a la vegada, a les 8 i mitja. És una hora que la gent ja millor és final de la tarda, comença a sortir, és abans de sopar també, perquè no coincidisca en el sopar. I el recorregut, que és el que m'has preguntat, al final pues, la cursa sortiria de lo que és la plaça Constitució, d'ahir me n'aniríem pel passeig marítim cap a la mar, el passeig marítim recorreríem lo que és l'avinguda Marquès de Benicarló, aniríem cap a l'Escollera entraríem, pegaríem un tomb i tornaríem per Marquès de Benicarló, hasta el punt de arribar a la plaça Mestres del Temple i pujar el César Cataldo cap amunt, cap amunt, cap amunt, buscant el mercat, passatge Sant Agustí, giraríem a la dreta, abans de Muixola pujaríem cap amunt per Sant Joan, agarraríem el passeig de l'estació hasta el Cura la Junta, Cura la Junta entraríem cap a dins, així a buscar el Mucbe, i baixaríem ja per Sant Francesc, Ferrers Bretó, i arribaríem a la plaça Constitució. Això serien 5 quilòmetres, i els atletes que correguen la modalitat de 10K pues, tenien que pegar dos voltes.
Ah, molt bé. La veritat que un recorregut que, com hem dit, és atractiu perquè surt, va, recorreixes tot el poble, és una hora molt acceptable en estiu, perquè malgrat que sigui a principis d'estiu, com el temps està com està, pues, probablement el calor apriete, i també el que he comentat, perquè després de la cursa, quan acabes, el tema de poder eixir a sopar, aprendre't alguna cosa, coincidís molt bé. Vale, ara anem a fer una ronda que volia preguntar-vos als tres, bueno, preguntar-vos, o més que preguntar-vos, una crida a la ciutadania també a la participació. Senyor Besalduc, senyor regidor, per què és important també des de la regidoria d'esports fer promoció d'aquest tipus de curses, ja no només pel tema del foment de l'esport, sinó també que jo crec que les curses populars fan molt de poble, també al fin i al cap.
Evidentment, des de la regidoria la nostra obligació, entre comelles, és promocionar l'esport. I tot el que siga promocionar l'esport a nivell de poble, pues millor. Entenem que aquestes curses, igual les curses populars, crec recordar que a més se'n fa una cursa popular a les festes d'agost, entenem que estaria està molt bé fer-ne una més de juny perquè els xiquets i xiquetes tinguin més proves i s'enganxen una mica més a l'atletisme. També hi ha que dir que les proves dels minuts no seran massa exigents, o sigui, qualsevol xiquet i xiqueta del poble poder participar, que per això se fa, ¿vale? I, bueno, el que comentàvem antes de les proves de 5K, pues lo mateix, al fin i al cap intentem fer una prova en la qual puguem participar la majoria de gent del poble, que és el que ens interessa. Al final, l'Ajuntament, tenim un recurs econòmic i si tenim que, d'una manera o altra, tenim que gestionar-ho de la millor manera possible i hem de fer invertir els diners allà on la gent puga participar més. Vale? Entonces, que és el que ens passava en la mitja marató. Vale? I, bueno, i de pas, pues, fem ja la 5K també, la Isla d'Auca, en la qual pues, la major llevaran molts atletes del poble que podran participar. I ahir també pues, busquem gent d'altres poblacions, que són que també més així anem a dir, entre comelles, professionals, o que se preparen més per aquestes proves, i d'aquesta manera aglutinem a tots els perfils de la població.
Molt bé, damunt és un... Les curses sempre són un plus per als atletes més professionals per la seva preparació, en el seu entrenament, que normalment damunt la temporada és... Bueno, no sé com funcionarà en el gent més gran, però normalment la temporada, per exemple, per xiquets i xiquetes, és el tema de l'any escolar, després a l'estiu se para, o sigui que si n'hi ha gent que fa la temporada d'aquesta manera també, pues és un plus per a continuar una miqueta en forma abans de tornar a la pura competició. Cristina, vaig amb tu ara. Això també, convidar a la ciutadania a la participació en esta cursa, i també me ve superbé que preguntar-te a tu això, perquè clar, moltes voltes n'hi ha gent que no per a fer la 10K, òbviament, però la 5K, que és prou més assequible, n'hi ha gent que diu, ostres, és que m'agradaria participar, però no sé si tinc que suficient fons, no sé què, tal. Pues bueno, una invitació també a aquesta ciutadania que vol participar, però que no s'atreveix molt perquè ho veu una mica, no sé, una mica lluny.
No, com bé he dit abans, d'ací al 21 de juny hi ha temps de sobre per a poder preparar-se la prova, com bé has dit, sobretot la 5K, no? Que al final és una distància assequible i bueno, jo crec que el running ara mateix té un auge, moltíssima gent està practicant curses, moltíssima gent surt a córrer, jo sóc la primera que vaig a córrer per el passeig del colesterol, no? I em trobo a moltíssimes cares de Benicarlandos, per lo tant és simplement animar-se a apuntar-se a la cursa, que està clar que és un àmbit més competitiu, que no és, però no fa falta anar a... Jo, com bé dic sempre, a les competicions no hi ha que inscriure-se per a guanyar-les, no? Que està clar que bueno, dona una satisfacció personal, però que no tenim que buscar aquesta finalitat, sinó el disfrutar de la pràctica esportiva, disfrutar de cada entrenament, disfrutar de cada dia que se surt a córrer, i jo animo a tota la població benicarlanda i a tota, com bé he dit, a tota la gent de la comarca, de la província o dels pobles d'alrededor, que s'animen a vindre ací. És una època molt bona, com has dit, principi d'estiu, és una cursa nocturna que no farà ni fred ni calor. Després es poden, que com bé també, bueno, no ho heu comentat, però antes m'heu estat comentant que es habilitaran també les dutxes i els vestuaris del poliesportiu, i per lo tant és estiu, Benicarló al costat del mar, a la platja, que s'animen a córrer la 5 i la 10K, i després es peguen una dutxa al polideportiu i tot el món pot anar a disfrutar i a gaudir de la nostra gastronomia. És, jo crec, un plan perfecte per a iniciar les vacances d'estiu.
És un plan molt, molt complet, i també has comentat una cosa que m'ha resultat interessant, el tema de que no n'hi ha que apuntar-se a aquestes proves, òbviament, a la mentalitat només de guanyar-les, sinó de participar, i que també per a persones, per exemple, com has comentat tu, que jo que sé, que ixen a córrer per afició i tal, també pot ser un repte. Oye, prepara't per aquesta prova, i ja el fet de participar, si no ets un, o sigui, si no ets un atleta, bueno, professional o mitjà, que estàs començant, també pot ser un repte el tema de que te la prepares, i ja el fet de participar i fer-la, oye, ja pot suposar una gran satisfacció per a les persones que corren per afició, per exemple. Pablo, finalitzo amb tu, i també preguntar-te, pues, el tema de com ens podem apuntar, quant costa, totes aquestes coses.
Bé, mireu, la cursa es divideix en curses de xiquets, que seran gratuïtes, i després 5 i 10K. La 5 i 10K tindran el mateix preu, que seran 10 euros, i després les inscripcions seran totes a nivell telemàtic, a nivell online, a la web de HJ Crono, ¿vale? Que també és l'empresa que al final s'encarrega, pues, de la logística de la cursa, i obrirem inscripcions el 20 de març i es tancaran el 18 de juny. La recollida dels dorsals serà el dia abans de la prova. Hi haurà diferents categories també, tant, hi ha diferents premis, tant per a xiquets com després en les curses d'adults, tant en modalitat masculina com en modalitat femenina. I després també, pues, que sàpiguen que, pues, totes les persones que correguen estaran assegurades, el que ha dit Cristina també del servei de dutxes a l'acabar. Hi haurà també marcadors de ritme per a tota aquella gent que vull agafar a millor, pues, un poquet de temps, pues, diferents marcadors de ritme, pues, per a la gent també que tingui un reforç ahí mentre es corren. El control del temps estarà a través d'un servei professional, que és el d'HJ, i després hi ha també, pues, servei mèdic, ambulància, per si passés alguna cosa, i sobretot també, pues, agrair a tot el voluntariat que sense ells serà impossible fer la cursa. També cridem a tota la gent que vulgui ser voluntària i se vulgui animar a tirar una maneta, perquè al final els recursos no només són econòmics, principalment també són humans, i necessitem, pues, al final col·laborar en actes del poble i més en promoció de l'esport i de la salut. I després també sobretot agrair a la policia local que també ens tira una maneta molt gran, sobretot en el tall de carrers, que això sempre és una miqueta complex. I res, animar a tot el món i a veure si surt una bona cursa.
Jo crec que sí, perquè com ha comentat Cristina abans, és un plan perfecte, dona per a tot, perquè tens la cursa, després te dutxes, perquè tens habilitades les dutxes del pavelló, i aixir al carrer per a començar les vacances d'estiu. Moltíssimes gràcies als tres per haver estat amb nosaltres a Sierra de Benicarlo per a parlar d'aquesta cursa. Nosaltres no només convidem a la participació de la ciutadania a través de, bueno, les inscripcions en Atxota Crono a partir del 20, sinó també el que has comentat, Pablo, el tema del voluntariat, que és molt important, que se necessiten no només de recursos econòmics, sinó també humans. I això, mira, a mi m'ha interessat en el tema del voluntariat, com si jo volia ser voluntari a la cursa, com podria ajudar?
Bé, pues ahí pues fiqueu en contacte amb, també amb el servei d'esports, que el correu és correu.esports@benicarlo.org, a través de persones que conegueu, a través d'HJ, a través de pues, Cristina mateix, Alexis, estem oberts, perquè al final faran falta sobre uns 30 voluntaris que al final estan en els encreuaments dels carrers per també per reconduir la circulació, i ja dic que és fonamental. Crec que al final això, sense ells, és que és impossible fer un esdeveniment així.
Molt bé, és que parlem molt poques voltes dels voluntaris en aquest tipus de proves, i jo crec que és important. Doncs moltíssimes gràcies als tres, ens veiem a la cursa el dia 21 de juny, i res, recordem als nostres oients, en Atxota Crono a partir del dia 20 de març estarà les inscripcions fins al dia 18, no de juny, m'heu dit. Fins al dia 18, no?
Fins al 18, sí.
Perfecte. Moltes gràcies i ens veiem aviat. Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
L'informatiu amb Clàudia Cozar. T'agradaria formar part de la comissió de festes? Presenta una instància al Registre General de l'Ajuntament. Si tens il·lusió i ganes de treballar per les nostres festes, no t'ho penses. T'esperem. Veus de casa, amb Anna Álvarez. Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació. Ajuntament de Benicarló.
Ràdio Benicarló. Som la teua veu.
Veus de casa, parlant en plata.
Seguim a Ràdio Benicarló, seguim al Veus de casa i seguim en parlant en plata, la secció que tenim amb el club de bàsquet Madera Sorli Benicarló. El Madera Sorli Benicarló, que sembla que comença una miqueta a eixir d'eixa ratxa més roïna que tenia, i també s'apropen moments importants, perquè ens apropem al final d'aquesta temporada i n'hi ha moltes coses en joc i està tot molt igualat. Per a parlar una miqueta d'aquests temes i per què no, per a preguntar-li també algunes coses sobre les falles de Benicarló, se m'acaba de córrer i lo vaig a fer. Tenim amb nosaltres al jugador Pablo Suárez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Todo bien.
Estamos encantados de tenerte aquí en Radio Benicarló. Bueno, cuéntanos un poquito para saber la actualidad del equipo en este momento de la temporada en el que os encontráis, también con esa máxima igualdad. La verdad es que el tramo final de la temporada está siendo muy extraño. Los que parecían que iban a subir sí o sí, por ejemplo, o los que tenían más posibilidades, como el Giria, no lo están pasando muy bien. Vosotros vais remontando poquillo a poco. Bueno, ¿cómo estáis trabajando estas semanas en este punto de la temporada?
Bueno, yo he venido diciendo siempre que el trabajo que hacemos es muy bueno y se mantiene incluso con las malas rachas que hemos tenido. Y esta semana, con más razón, hay que apretar más, porque tú misma lo has dicho. La liga está apretada como está, a una victoria de luchar por el factor cancha, a una victoria de estar en el play-out o estar en tierra a nadie. Entonces, estas jornadas para el espectador son muy divertidas de ver, porque yo ahora que veo la primera FEP me lo paso muy bien viendo partidos en los que los equipos se juegan todo. A nosotros nos toca vivirlo de primera mano porque estamos en el meollo en el que están cuatro o cinco equipos empatados. Ahora mismo, después del resultado del otro día, no lo sé muy bien, pero sí que a una victoria muchos equipos. Enfrentamiento directo contra Gran Canaria, que que es muy importante llevársela en este momento y por todas las situaciones. Pero sí que yo creo que, no sé si me adelanto en una pregunta tuya, creo que la victoria del otro día nos ayuda mucho en ese sentido.
Fue un gran oxígeno, además una victoria a la que toda la afición apretó, el pabellón bastante lleno, empujando, y la verdad es que se necesitaba, ya no solamente vosotros, sino creo que la afición también la necesitaba. Pero bueno, después de eso, como siempre dice Santi, toca volver al trabajo diario también. Por curiosidad, esto se lo pregunté a él, pero él es el entrenador, claro, yo también quiero saber el punto de vista de los jugadores, porque siempre hay partidos o momentos en los que por la urgencia de la situación se tiende mucho a querer anotar siempre, a querer hacer las cosas rápido, y eso no muchas veces o casi nunca sale bien si no se va con un poco de cabeza. ¿Cómo se controla también esa, digamos, ansiedad por hacer las cosas bien porque sabes lo que tienes encima y al mismo tiempo ir con cautela?
Bueno, al final es lo que tenemos que hacer hincapié nosotros, en lo de que la ansiedad no nos pueda, porque sabemos que tenemos buen equipo, sabemos que trabajamos bien y sabemos que podemos ganar contra cualquier equipo de la liga. Y el hecho de establecer tres derrotas seguidas nos puede generar un poco de ansiedad a la hora de querer ganar ya, querer tenerlo ya, pero es lo que tenemos que controlar. Tenemos jugadores con mucha experiencia, ya Lafu, Álvaro, Aleix incluso, Anthony, Fausto, que con esa experiencia, esta ansiedad es la que tenemos que controlar nosotros mismos. Los rivales, lo bueno que van a tener esta misma ansiedad que tenemos o que podría generarse en nosotros, porque están en la misma situación. Ellos necesitan la victoria lo mismo que nosotros. Entonces hay que jugar con esto también.
Es a establecer un poco ese balance y, bueno, centrarse en eso, que al fin y al cabo el trabajo diario es bueno, y confiar en el equipo que se tiene. Que eso también, yo creo que fue una de las cosas que el otro día os vino bastante bien, porque fue una victoria para volver a ganar confianza un poco en vosotros mismos, que la tenéis, obviamente, está claro, y tenéis a una afición que os respalda, pero muchas veces por la casuística de la vida, pues como que se pierde. Entonces, pues bueno, por saber eso, el beneficio de ganar esa confianza otra vez en vosotros mismos, ¿cómo lo habéis notado también en los entrenamientos, supongo?
Sí, era importante también porque es el saber que lo podemos hacer. Llevamos tiempo haciéndolo muy bien, haciendo las cosas bien, que no salía de cara, pero al final, si tú trabajas, el baloncesto te lo devuelve siempre. Entonces, esta victoria nos anímicamente nos ayuda mucho por el hecho de, como he dicho, saber que podemos hacerlo, y porque no nosotros empezar a ganar 5 o 6 seguidas. Y que el camino es este, el camino es hacer las cosas desde el minuto cero del partido y aguantar los 40 minutos, que hay partidos que desconectamos.
Sí, estar concentrados los 40 minutos, que es una cosa que sabéis hacer y sabéis hacer bien, porque siempre cuando llega el descanso, no solamente os pasará a vosotros, le pasa a todos los equipos, el tema de comenzar ese tercer cuarto después de un descanso, que a mí, sinceramente, es el momento en el que más miedo tengo, pero no con vosotros, con todos los... En el fútbol me pasa igual, en la segunda parte digo, verás, ahora la... Entonces, es importante también eso, mantener la concentración los 40 minutos, tanto si las cosas nos salen de cara como si nos están saliendo de cruz. Ahora, una pregunta que también le he hecho a tus compañeros, sobre todo en este punto de la temporada, un poco los objetivos que os marcáis a nivel colectivo, porque el baloncesto al fin y al cabo es un deporte de equipo y vosotros sois un equipo muy unido. Entonces, siempre me dicen lo de ir partido a partido, como dice el Cholo Simeone, pero por saber un poco tu opinión, los objetivos, ¿qué es lo primordial en este punto de la temporada para el Madrasol y Benicarlo?
Playoff. Para mí es playoff, sin ningún tipo de duda. O sea, yo lo que más quiero a día de hoy es entrar en playoff. Me da igual de octavo, me da igual de segundo, me da igual la posición, porque competimos incluso mejor contra los equipos que están más hechos. Nos convienen más. Entonces, entrando de octavo, podemos competir de tú a tú a Cáceres, a Iraurgui. Podemos competir de tú a tú contra el octavo del otro grupo. Entonces, más allá de la posición, obviamente el factor cancha es un plus, pero no depende tanto de nosotros, yo creo, en este punto. Es más entrar en playoff.
Es el objetivo que yo creo que os marcáis vosotros, se marca la afición también, porque es lo que está sucediendo en los últimos años. Y bueno, la verdad es que, por ejemplo, no sé cómo lo hace este equipo, porque a pesar de que esta temporada ha sido un poco más irregular, bueno, aquí estamos otra vez y estamos muy cerca de, bueno, ya estamos cerca de conseguirlo, y conforme avancen las semanas, muy cerca. Entonces, con ese objetivo en la cabeza es lo que hay que hacer ahora. Vale, Pablo, para finalizar, bueno, yo es que contigo ya he hecho el tema de la canción, he hecho el tema de San Valentín con Lorenz y tal, pero como bien sabes, estamos en Fallas, aquí en Benicarló. Bueno, tú eres la primera vez que vives las Fallas de Benicarló, ¿no? Supongo. ¿Habías ido a las de Valencia o algo?
No, nunca. Unas Fallas nunca las he podido vivir.
Ah, bueno, no. Bueno. Entonces tenemos aquí a un novato de las Fallas. Rookie, sí. Bueno, más o menos la dinámica se sabe cómo funciona, no tiene mucha dificultad. Pero bueno, cuéntanos, no sé, ¿qué tienes curiosidad? ¿Tienes ganas de ver cómo funcionan? Cuéntanos.
Tengo muchísimas ganas, muchísimas ganas, porque ya desde hace una semana veo al pueblo, a Benicarló, preparándose día y noche, montando carpas, ahora están montando las Fallas. Me gusta mucho porque se respira otro ambiente. Al igual que a nivel de básquet, en playoff se respira otro ambiente, aquí se puede decir que en Fallas se respira otro ambiente y se nota que la gente está más contenta, está más activa, sale más a la calle, se nota, y tengo ganas de que empiece ya el 14.
¿Te gustaría que te hicieran algún ninot?
A mí me encantaría.
¿Sí?
Hombre, claro.
Pues lanzamos esa propuesta a los artistas falleros. Oye, sería increíble una de todo el equipo. Me pasa que, claro, sería mucho material, pero así en pequeñito que os pusieran a todo el equipo sería impresionante.
Si hubiese mascota del equipo.
Esa es otra. Mira, yo desde aquí, gracias por decírmelo, porque yo desde aquí hago un llamamiento, aprovechando la sección que tenemos con el Madera Sorli Benicarló, hago un llamamiento a que el Madera Sorli Benicarló ha de tener una mascota. Hay equipos en vuestra categoría, en Segunda FEB, que tienen una mascota.
Sería más fácil hacer el ninot.
Claro, es que por eso te digo, mira, pues otra petición que lanzamos desde aquí, desde Radio Benicarló, una mascota para nuestro equipo de básquet. Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Nada, como siempre, muy atentos a vuestra trayectoria, deseamos muchísima suerte. Y nada, con esa cabeza puesta en el objetivo, a seguir con el buen trabajo diario. Muchas gracias y nos vemos.
Muchas gracias.
Gracias.
Veus de casa, amb Ana Álvarez.
Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació. Ajuntament de Benicarló.
Ràdio Benicarló. Som la teua veu.
Veus de casa, a les 5, al Capitol.
Prefalles, Àlex Bravo, bien porte, pues una orquesta, una sinfónica, no sé, buen día, Àlex.
Buen día, es la nueva banda sonora de Les Falles de Vinaròs.
Ah, muy bien.
De Benicarló.
De Benicarló. En lloc de la rimaeta de Tacho, ¿no? Este any tenim, pues, sí. Rachel Portman,
que per ser utilitzarem, seguint el fil de lo que vam dir este mes, que sí. És dones cineastes, he pensat en utilitzar bandes sonores de Rachel Portman, que és una compositora.
Súper.
Que per ser és molt complicat trobar dones compositores de bandes sonores.
Sí.
No n'hi ha moltes. O sea, igual per a mi, perquè estic més acostumat a John Williams, Hans Zimmer, però és molt complicat trobar-les. I està té obres, bueno, ja parlarem d'ella. Avui no anem a parlar de Rachel Portman, anem a parlar de Alice Guy.
Alice Guy,
que
vale.
Direu, no sé si me sonen molt este
nom.
Pues és normal que no vos sone, perquè és una persona que van soterrar no físicament, sinó metafòricament, A pesar de que va ser potser la persona més important, la dona més important en la història del cine, que se li atribueix la primera pel·lícula narrativa de la història.
Uau! Wow.
La primera. És a dir, la primera, persona que va pensar no va fer un guió per això, va ser Alice Guy.
En sèrio?
Sí.
Ostres!
Sí, 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 tal qual.
I d'on li va néixer eixa idea? O sigui, ella ja era cineasta, família de fins cineasta...
No, no pot ser. Era, o sigui, esta història és de l'any 1896. Ah. O sigui, és l'any següent que el cinema va començar.
Ostres.
O sigui, els cineastes no existien.
Claro, claro,
o sigui, és la primera persona cineasta pròpiament dita, perquè prèviament està en els... Bueno, prèviament no, a la mateixa època. Són no me surt la paraula.
Coetanis.
Però, coetanis, gràcies. Són és coetània de les Lumières i de Méliès.
Sí, sí, sí. Ostres, que fuerte.
Clar, és que ahí està el tema, que se atribueix a Lumières. A Lumières el que van fer en principi era imatges bàsicament documentals. Se plantava una càmera i imatges i fotos en moviment. Era la primera vegada que se veia aixina, que de tota manera parlarem un altre dia d'un altre programa que potser tampoc van ser els pioners en això i que potser va ser a un lloc molt més proper a nosaltres.
Ah!
Sí, ja parlarem d'això, el padre Mariano, seria. Sí, sí,
sí. Bueno, avui parlem de Alice, no? D'esta dona que va ser la primera en fer aquesta pel·lícula, o este primer guió, podem dir, la primera guionista de la història.
Sí, com deia, és una història que comença el 1896, no? Que és quan el cinema estava a un any d'entendre's com a tal. I Alice era una persona que havia estudiat taquigrafia i mecanografia, i això jo crec que d'alguna manera ja ens porta a un lloc d'una persona que ja familiaritzada en les lletres, pues d'alguna manera és inevitable que acabi pensant en la narrativa de les imatges, tot i que per què? Si t'agrada només en lletres, però esta dona, a part de... O sea, la cosa és que de la taquigrafia i la mecanografia li va propiciar un treball com a secretària de Leo Gaumont, que era l'executiu que tenia una empresa de càmeres i, a més, de fotografia. O sea, que jo crec que d'ahí ve una mica, no?
Clar, d'ahí va ser el seu primer contacte pues, en este cinematògraf, imagino, no? Que seria el primer contacte que va tindre amb el cinema... En esta tenda en la que treballava com a secretària.
Exacte, com a secretària. Jo m'imagino que seria més bé que, com ell li deixava, tenia tot el dia contacte en fotos, però pues, potser d'alguna manera ja pensava narrativament, saps, com els còmics, com les tires còmiques, pues si jo fico esta foto, està aquí, està allà, perquè moltes vegades, bueno, no sé a l'època, però passa, no?, que tu sense voler veus una imatge, una altra, que tu vas fent, o sigui, tu estàs fent festa, jo què sé, o surtes de vacances o el que sigui, fas una foto, no sé quant, una altra, no sé què, i montes el teu còmic i fas una narrativa.
Claro, inclús en la roba que portem posada podem saber si és el mateix dia, si no, vull dir que ella pues, tenia esta capacitat o aquesta imaginació, no?, de poder crear aquesta xicoteta història d'alguna manera.
Clar, correcte, i així ella va donar del potencial que podia tindre, no?, tot això a l'hora de plasmar imatges i contar coses al mateix temps. Què va passar? Que ella, pues, familiaritzada en les fotos fixes, en els estils, va ser invitada, bueno, van invitar a ell, si era la secretària, pues, van invitar a León, a Gaumont, els germans Lumière els van invitar per a conèixer el seu invent, no?
Ah, molt bé.
El cine. I, bueno, el que dèiem, no són imatges que eren merament documentals, però... que ja era algo super fascinant, o sigui, si recordem la imatge típica del tren, no?, del tren que arriba a l'estació, que tot el món va sortir corrent del cinema, o sigui, que era ja per ser algo al·lucinant. Però Alice és això, el que estem dient abans, va tindre una idea ultratrencadora i... Què va ser? No, m'agrada que fiqués aquesta música. I aquesta música de fons, que és? Que va, la idea va ser, i si en les pel·lícules es pogueren contar històries?
Efectivament, Alice, en el cinema se poden contar històries i me pareix increïble que fora ella, no?, la primera persona que es va fer aquesta pregunta, segurament.
Clar, sí. Home, més o menys al mateix temps que Méliès, perquè Méliès se suposa que també va ser la primera persona que va donar una narrativa a les imatges, però se suposa. O sea, va ser en qüestió de setmanes, no?, però al final va ser ella. Aleshores, pues això va decidir pues, el teatre, no?, utilitzar el teatre d'alguna manera, en actors i un guió, però contar en imatges, utilitzar les imatges per a contar les històries. De fet, si visualitzem les pel·lícules de l'època, tenen una posada en escena molt, molt semblant a, al teatre. Bueno, aleshores, Alice va convencer el seu jefe que li va deixar experimentar, no? I experimentar, una persona que té inquietuds, el que fa és desenvolupar coses, no? Invencions, que en aquella època, pues, les possibilitats que podia tindre això, si ja s'estan utilitzant d'alguna manera en les fotografies, pues, extrapolar-les al cinema. I aleshores, el seu jefe li va assignar la direcció d'una nova divisió de l'empresa dedicada a la producció cinematogràfica.
Ah, perfecte. O sigui, en ella, sense saber absolutament res de producció cinematogràfica, que imagino que va ser una paraula que va sorgir després.
Correcte. En altres és fàcil ficar-li nom ara a les coses, però en aquell moment era producció cinematogràfica. O sigui, segurament ni el cine tindria el nom de cine, pròpiament dit. No ho sé, o sigui, desconec. Però, ojo, que no descuidarà les seues labors com a secretària.
Hombre,
eh?
O sea, no ho dubtava.
Te deixo fer això, però continua sent la meva secretària.
Te pujo de puesto, però en el mateix salari, no? És una beca. Claro.
I d'ahí va sortir una pel·lícula que es diu A Few Shows, que en valencià seria La Fada de les Cols. No sé si ho he pronunciat bé, jo el francès el tinc.
La Fada de les Cols?
Sí, és una pel·lícula infantil.
Ah.
O sea, basada en una novel·la infantil francesa, suposo. Jo no l'havia sentit en la vida. I això va resultar en la primera pel·lícula narrativa de la història.
Però antes de Viaje a la Luna, inclús...
De Méliès, claro.
Sí.
Sí, sí, sí. O sea, es va adelantar per setmanes. O sea, pues qüestió de setmanes. I també va ser abans que Asalto al Robo del Tren de Edward Porter, no? O sea, que lo que diem, la va convertir en la primera peli narrativa de la història.
I per què no sabem esto? Àlex, jo he estudiat cine, igual que tu.
Sí.
Perquè jo no coneixia esta dona.
Home, jo història del cine, he sentit curiositat tal com van arribar les històries. O sea, jo no he anat mai a una,
vale,
una escola, una...
De, o sea, una classe d'història del cine com a tal.
No, o sea, audiovisual suposo que sí que hi haurà més assignatures, però jo quan vaig estudiar guió no parlàvem d'història, anem directe a la feina.
Bueno, jo vaig estudiar història del cinema i ahir no es parlava de Alice Guy. Gui.
S'escriu Gui, però vale.
Ah, vale, és
francès. Bueno, que jo què sé, ho estic pronunciant jo com ho estic pronunciant. Això no, jo ja t'he dit que no tinc ni idea. El tema és que anem a seguir en la història d'ella,
sí,
perquè així ens fliparem més, no?, a l'hora de dir com és possible que no sapiguem. De 1896, com dèiem, que va sortir aquesta història, fins al 1907, com a cap de producció dels estudis Gaumont, va dirigir i produir centenars de pel·lícules. Centenars.
Ella?
Centenars. Sí,
sí,
estem parlant de menys de 10 anys. I a més va ser pionera en tècniques que com no, s'adjudicarien més endavant altres magnates del cinema que de Hollywood. Que per cert, que sempre parlem de Hollywood, tenim el icono de Hollywood, però el cinema va néixer a Europa. Uh-huh. Sí? O sigui, a França, Espanya, on sigui, però per aquesta zona. I també va colorar, o sigui, fer els primers efectes especials, pràctics, clar, o sigui, el CGI ni pensament, o sigui, era tot prou mecànic. I va colorar a mà per primera vegada també, i va utilitzar inclús el gramòfon per primera vegada per acompanyar les pel·lícules.
M'estic desfent a la cadira en esta història, Àlex.
Clar, clar, és que és una dona que és la pionera
del cinema.
I està ningunejada. És que ja veurem, perquè és molt trista. Al mateix temps que meravellosa, és una història supertrista, la d'esta dona. Digues, digues.
No t'anava a dir, i ja no sols pues, lo que dius de... Bueno, sí, treballava un puesto de fotos, va juntar quatre fotos i ja li diuen que ella va inventar el cinema. Ostres, no, és que ara has comentat, no? La primera persona en colorejar... En fer este, bueno, cinema color d'alguna manera, estos efectes especials. Ostres!
Clar, és que a més no tens referències prèvies de res d'això. És algo que ve del no res, de la mateixa, de la pròpia inquietud, perquè Alice era una persona ultra inquieta, com estem veient. I clar, o sea, en aquell moment que les dones pues, estan molt més subyugades a, pues, a feines pues, de secretaria, com estem parlant.
Uh-huh.
Però clar, en el moment en què ja la contracten una empresa tan gran com la de Gaumont, ja és perquè tenia algo.
Claro.
Ja tenia inquietuds. I, claro, una persona que escriu en inquietuds, que damunt està recolzant-se en la fotografia, i ja veu lo des Lumière i diu, ostres, a mi em flipa contar històries. I per què no puc contar històries tan bé en imatges? O sigui, és la primera és com que és algo que sempre està en la tena, lo millor en l'ésser humà, que és contar històries, uh-huh. i de repente com puc contar històries en totes les eines? Com puc juntar la música que m'agrada, en la fotografia que m'agrada, en la escriptura que m'agrada? Ostres, pues contar històries així.
Clar.
I és meravellós, a mi jo m'imagino que seria com un petit orgasme per a ella.
I quines històries més va contar-nos?
Uf, pues com dèiem, hi havia milers i milers. Hi ha una que se pot dir que va ser... Mira, de fet, mira, perquè ella, clar, com, pues, li agrada contar històries que li com li agrada contar a ella, no? Lo que parlàvem la setmana passada de Ida Lupino. I contava històries que per primer cop eren dones protagonistes en personatges forts, independents, o sigui, al 1900. I de fet, la primera va fer una pel·li, entre els centenars i milers de pel·lis que va fer, uh-huh. Una titulada Esmeralda. Esmeralda te sona?
Sí, bueno, del Esmeralda és la de Disney, ¿no?
La del Jorobado de Notre
Dame. La del Jorobado de Notre Dame, correcte.
Correcte, pues, pero yo diría el Jorobado de Notre Dame o yo qué sé.
No, claro.
Pues fica el nombre Esmeralda, o sea, el protagonista, ella. Perquè el personatge d'Esmeralda, del Jorobado de Notre Dame, és un personatge independent, és molt forta, clar. És molt potent.
Sí, sí, sí.
Clar, pues, ja contar aquesta història és més interessant.
I posar-li aquest títol, però bueno, serien pel·lícules que de 5 minuts.
Home, clar, no, que 5 minuts, sí, 5, 30 minuts, les pel·lícules més llargues, de fet. Que una altra cosa que se li atribueix a ella, que és que va fer la primera superproducció. I una superproducció, en aquell moment, era una pel·li que durava... mitja hora.
Claro.
O sea, un curtmetratge des d'ara.
Mm-hmm.
El 1906. O sea, portava 10 anys fent pel·lis i va fer una superproducció, que era la Passió, o La vida de Cristo, se titulava. I ja és el que dèiem, o sea, 30 minuts en 25 decorats, 300 extres, o sea, una locura.
Superproducció total. Sí, sí, sí. A dia d'avui ja ho seria.
Home, a dia d'avui...
25 localitzacions i 300 actors.
Si intentem fer qualsevol de la gent d'aquí que fem curtmetratges, un curt aixina, te cagues. Vinga, 300 voluntaris, per favor, qui s'apunte? Envieu Instagram, hola, jo m'apunto...
info.com.
Pues bueno, tant va ser així que el 1910 Alice i el seu home es van traslladar als Estats Units i van fundar els estudis Solax, convertint-se en l'una de les primeres dones en tindre un estudi de cine.
El seu propi estudi?
Sí.
Increïble.
O sigui, és que va passar de ser una secretària a dedicar-se exclusivament al cinema.
És la millor.
Muntant la seva pròpia productora, la primera productora de la història.
És la millor.
Vamos.
Va fer diferents gèneres o únicament feia pel·lícules com... para mujeres, entre cometes.
Tu mateixa és la resposta. O sea, una dona així, no te penses que té que fer pel·lícules entre cometes, com dies tu, per a dones? O
no
sea, és el que parlem, no? Que també s'atribueix com que a les dones sempre feu melodrames, sempre pel·lícules sensibles, però no... Que també ho fem els homes, no? Però bueno, jo què sé, sempre és com algo de dones, no?
Sí.
Que parlàvem la setmana passada. Però no, va dirigir també westerns, pel·lis d'acció, comèdies... O sea, trencant l'estereotip. Lo que parlem, no? Com Ida Lupino.
Mm.
I a la dècada dels anys 20 es va separar.
Divorciar també als anys 20.
Sí, correcte. O sea, pioneren tots.
Sí, sí, sí.
I va tornar a França, però clar, va entrar una depressió molt gran i ahí el 1920 va fer l'última pel·li. I clar, a més, és que va coincidir en el creixement, en l'auge de Hollywood,
mm-hmm.
que era una indústria, com ja sabem, cada cop més dominada per homes. I les contribucions d'Àlix es van anar esborrant a poc a poc. Fins i tot es van atribuir algunes de les seues pel·lis a directors masculins.
Jolín, tio.
I és que tan sols, com tu ho has dit abans, anirà esmentant als llibres d'història de cinema.
Ja veu.
És bestial. Hi ha un documental que està ara per ahí, que per cert no l'he trobat, he vist que estava a Filmin i a Prime, però no estan ara.
Oh, vaja.
Que és del 2019. I s'anomena Be Natural... I en espanyol és La pionera.
I parlava d'ella?
Parla sobre la vida d'Alice.
Ala, que interessant.
Sí, sí.
Pues a veure si el trobem.
Jo ja t'he dit, vaig estar buscant-lo i no l'he trobat.
Igual
en pirata està per ahí, però jo crec que el seu seria que estiguera en una plataforma per a donar-li vida, perquè es veiga, perquè tinga una miqueta de reconeixement real.
No? I en estos mesos, no?, en les que, bueno, les plataformes també sumen una miqueta i fan este especial dones i demés, jo crec que seria ideal, no?,
sí,
per
a Filmin crec que l'estan fent, l'especial dones, especial 8 de març, però és això. I mira, i tot i que el 1953 a Alice Guy se li va concedre la Legión d'Honor, que és la major distinció que dona el govern francès, i el 57 va rebre un homenatge per part de la cinematogràfica francesa per haver sigut la primera directora de cine de la història. Wow. Però tot i això, Alice va morir als 95 anys, al 68, a una residència en el més absolut anonimat, i que no se li va dedicar ni una sola línia de tinta a cap mitjà de comunicació.
No me ho puc creure.
Pues mira, no ha sigut fins
bueno,
a...
Bueno, sí, sí me ho puc creure. És que el pitjor és això, que no me sorprèn.
Este, el tema és això, que és molt trist. Ja t'he dit que és una història supertrista.
Supertrista.
I no ha sigut fins fa no res, fins al segle XXI, quan va començar a ser reconeguda. I avui en dia, pues estem... S'està restaurant el seu legat. O sea, estem fent-lo ara mateix, en aquest instant, no? Clar. Mentre estem parlant d'ella. I per això invito a la gent que ens està escoltant, que indague, no? que busque les seues pel·lis i que ella ens puga veure des d'allà on estiga i somriure des del cel del cinema, no?
Oh.
I d'aquesta manera podem fer justícia per lo més important que per algú que fa pel·lis, que no són els premis, ni tan sols els reconeixements. Lo més important que té una persona que ha fet coses és que les seues pel·lis, les seues històries s'escolten, es vegen i que arriben als cors i les ànimes de l'espectador. I jo crec que ese és el llegat que deixa ella, que deixem qualsevol que fa pel·lis, i que sense cap dubte una part de la seva ànima que està per ahí per a que la puguem abraçar i palpar-la.
Tu vols que jo me'n vaig agafar i explorar? Jolín, Àlex.
Anem a donar-li vidilla a Alice i donar-li les gràcies, no? Allà on estiga.
Allà on estiga, Alice. Moltes gràcies. Eres la millor, quiero, Alice.
Te queremos, Alice.
Veus de casa, amb Anna Álvarez. T'agradaria formar part de la comissió de festes? Presenta una instància al Registre General de l'Ajuntament. Si tens il·lusió i ganes de treballar per les nostres festes, no t'ho penses. T'esperem.
Ràdio Benicarló. Som la teua veu.
A Veus de Casa, sintonitzant la ment.
Hi ha un dia ja de les falles, demà ja són els previs, arriba Alberto Arévalo a Ràdio Benicarló. A contar-nos una... pues unes quantes cosetes. Bon dia, Alberto.
Bon dia, bon dia. Ja són falles?
Sí, ja, bueno, ja estem ahí quasi, ja estic cada setmana, comencen.
Vaya, ja hem arribat. Molt bé,
sí,
molt bé.
Ja hem arribat com ja cada any.
Sempre... Ja hem arribat com cada any.
Sempre riem.
Mare
sempre
meva, passa molt ràpid.
Què ens tens per avui, Alberto?
Bé, pues bueno, avui parlem una miqueta del meu tema, com sempre, de psicologia, i a més, pues parlem de que, bueno, els psicòlegs tenim també una altra funció, que és ajudar a altres psicòlegs.
Com
mira
és
tu
això?
Que bien, mira tu que bien. Mira, ajudar a altres psicòlegs fora de lo que és la teràpia personal, lo que és una teràpia, diguéssim, que va una persona que se dedica a la psicologia, evidentment, perquè és persona. Los psicólogos somos personas también. Hi ha una cosa que no tot el món coneix i és la qüestió de la supervisió de casos. Vale, això és un missatge també per als psicòlegs que ens estan veient, no? Que a vegades quan un psicòleg comença i és un psicòleg novel, és un psicòleg que comença en la seva consulta, comença a fer sessions, pues no sempre té que saber portar alguns casos, no? Per tant, hi ha psicòlegs a lo millor més veterans, amb més experiència, que el que fan o el que fem és tirar una maneta ahí, no? O donar alguna idea, fer un anàlisi del cas, ara anirem parlant de cosetes. Però se tracta d'això, no? De sessions que també són de supervisió de casos, ¿vale? No és una cosa que a lo millor en altres professions no se dona, però en esta és molt interessant perquè al final no deixem de ser com el com allò del el poli que viene, que llaman de la otra, ¿no? Com si fos una peli americana que diuen, oye, este caso se nos está atascando, ven y ayúdanos, ¿no? Des de fuera y danos otra perspectiva.
Clar, no seria tant com derivar el pacient a un altre terapeuta, no? Que això també pues, es dona el cas, no? Quan un psicòleg veu que pues, no encaixa amb el client o, bueno, X o Y o Z, sí, tu ens ho contaràs millor, sinó que seria pues, que mantenir el psicòleg, no? Però que siga el professional el que demane ajuda, no? Per desatascar, com comentaves, algun que altre tema.
Correcte, i és que al final parlem de casos perquè no deixen de ser coses que impliquen un misteri a vegades, no? Com si fora això, detectives. Però és veritat, no? Al final tens uns elements, com quedem en aquella imatge de les pel·lis americanes del detective que fa aquell mural en fils o en línies on té esta pista, té esta idea, té això, i té que trobar una mica el que hi ha. Els psicòlegs no deixen de ser això també, no? Mm-hmm. Que agafem un cas, veiem quins són els símptomes, veiem quin és l'historial, i a partir d'ahí tenim que averiguar quina és la tècnica, quina és la tecla que desentranyarà tot, no? Que solucionarà una mica i que començarà a funcionar.
Seria com tindre un mentor, d'alguna manera?
Sí, com tindre un mentor, com tindre, evidentment és un servei, no? Sí. És un servei on en este cas pues, el psicòleg ment més experiència, com si foren sessions normals, però és el psicòleg novel el que conta el cas, i mira, escolta, jo tinc este cas, i estic tirant per aquí, no funciona, tinc dubtes, què te pareix? I ara parlem una mica d'aquesta perspectiva, no?, emocional del psicòleg. Sí, és que clar, saps què passa? Que per als psicòlegs que tenim, vaig a ficar-me jo ahí dins el sac, però que tenim certa vocació, això no són casos i ja està. No? Torno al símil de les pel·lis americanes, és allò de ens impliquem també emocionalment. Per tant, quan tu estàs en un cas molt implicat emocionalment o estàs tu allí com, ostres, tinc ajuda en aquesta persona, estic com molt ficat, estic com molt atrapat en els meus mateixos pensaments i les nostres mateixes inseguretats, ostres, és que no sé si esta tècnica funcionarà perquè només l'he fet dues vegades perquè, oh Dios mío, i si no li va bé, i si esta persona en lloc d'ajudar-la l'estic liant més, oh madre mía, madre mía. Entonces, clar, és molt important el que vinga un company i des de fora, sense, tenint, diguéssim, tota la informació molt neutra, sense haver estat en este client, que ho mires des de fora i digues, ah, bueno, espera't, jo ho veig per ací, o crec que el que estàs fent està bé, per tant, tira cap ací, i que tingues un ombro ahí sobre el que llorar, no seria així exactament, però que tingues com eixa espenteta d'un altre professional, és sumament important, perquè així el que fas és, pues, bueno, tindre allò més seguretat, segurament, no? Uh-huh. Una seguretat per aportar millor els casos.
Creus que això és una pràctica habitual, que els psicòlegs busquen estos mentors, o encara és un aspecte poc desenvolupat en la professió? O està desenvolupat però la gent no acudeix?
Jo crec que n'hi ha una mica de tot. Hi ha una mica de tot. És algo que jo he fet i que jo faig, és a dir, si aquí algun psicòleg mos està ben, hola, si necessites ajuda, pues aquí estoy, hola, hola. I per tant, jo penso que hi ha gent que, bueno, quan tens dubtes en un cas, pots estudiar més, pots tirar de col·legues, no? De dir, escolta, mira, m'està passant això, tu què opines? Però això no deixen de ser una mica conversacions de passillo, no? De, mira, mos veiem aquí un determinat moment i te conto este cas, tu què faries, tal i qual. I jo penso que, a vegades, per aportar-ho bé, n'hi ha que, pues bueno, analitzar bé el cas, portar tots els dubtes, portar tots els temes, parlar bé del cas, i llavors el psicòleg se pot fer una idea de tot. Jo crec que està començant a ser més habitual, perquè al final és com tot, no? És a dir, la psicologia està cada vegada més en boga de tots, cada vegada se necessiten més professionals, i no sempre tot el món pot en tot. I aquí hi ha una cosa també personal.
En la teva experiència, quins aspectes són els més difícils en aquests aspectes?
Mira, hi ha un aspecte que és, i aquí tots els meus companys psicòlegs ho tindran clar, crec que estaran d'acord en mi, l'aspecte principal és la soledat del psicòleg.
Uh-huh.
Chan, chan, chan. La soledat del psicòleg què vol dir? Que al final tu estàs en un despatx i allí vaig anar a voret, no? Però vaig anar a voret on el protagonista és l'altra persona, òbviament, no? Clar. No eres tu mai el protagonista. Per tant, com a psicòleg és una mica l'agenda secreta del psicòleg, és a dir, quins dubtes, quines inseguretats està tenint el psicòleg, quin tipus de dubtes o problemes poden aparèixer en la teràpia, i això és una cosa que o està segur o és un gran problema. Per tant, ja no només és te ajudo con el caso, sinó que també te recolzo emocionalment al meu company, no? I també jo en este cas recolzaria al meu company que està agafant estos serveis per a què? Per a dir-te, ei, mira, no estàs solo en esto, què tal en este cas, què tal... És com una espècie de cadena molt bonica de recolzaments on tots mos recolzem, no? I al final tot va millor. El psicòleg està més recolzat, més ànims, en més confiança per a agafar i per a tractar segons quins casos.
Quan hauria de ser el temps que hauria de durar aquesta relació de mentoria? És un procés amb un final definit o pot ser indefinit?
Jo penso que pot ser indefinit, perquè no tindria per què reduir-se només a un cas. Jo sé de companys que fan una sessió setmanal o quinzenal en grup, se sol fer també en grup, això, on hi ha gent que s'ajuda, no? Escolta, jo porto este cas i, evidentment, sense violar aquesta confidencialitat, no? Pues se parla d'un cas i és per a bé, però podria ser indefinit com qui va setmanalment a una mentoria de lo que fora, no? De comportar millor les meves xarxes, pues de dir, escolta, mira, estos casos he tingut este dubte, com ho fem? És algo que penso que entre companys de despatx se sol fer. Mira, tinc este dubte, tinc això, tu com ho veus? Una mica més, pues, com te dia de passillo.
Mm-hmm.
Però jo te dic que podria ser molt definit respecte a un cas. Jo ho he fet, és a dir, en mestres meus, és a dir, este cas, molt concret, molt, molt difícil, necessito saber si voy bien o no voy bien. Sí, vas bien, vale, esto, ves en cuidado en això, i tinc en compte això, vale, genial. I també està en l'altre lloc, no? També hi ha hagut gent desconeguda per a mi, que m'han trobat per internet i m'ha dit, mira, sóc una psicòloga que comença i vull començar a tindre algun recolzament per a 2-3 casos que se m'estan atascant i que tinc molts dubtes i molta ansietat. Per tant, també fem estos serveis. Per tant, super. Sí.
Clar, perquè hi ha espais, hi ha programes oficials on psicòlegs pugueu contactar els uns amb els altres per a fer aquesta tasca de mentoria d'alguna manera?
Sí. A veure, en els col·legis oficials, en el col·legi de psicòlegs, normalment hi ha grups d'aquest tipus de coses. Una cosa que crec que és més, pues, de... El que passa és que, clar, comencem en lo de sempre. Jo no ho acabo de veure molt clar, perquè jo crec que tens que tirar de companys o de serveis, a lo millor més privats, no? De dir, bueno, algú que estiga molt en consonància meua, que tracte les coses des del mateix punt de vista que jo, i a partir d'ahí, pues, mos entendrem. Però, claro, allò pot ser la fiesta del pito, no? En el sentit de que estamos aquí en un grupo, pues yo opino que mal, yo opino que bien, yo opino que regular. Sí. És a dir, algú que estudie de veritat el teu cas, i normalment jo crec que la forma més efectiva és, pues, contratar estos serveis. És a dir, se pot fer entre companys per coste zero, evidentment, com qui ajuda i se fan sessions d'este tipus, però penso que al final és una cosa també d'un servei que se pot contratar, no? No estoy haciendo publicidad subliminal, vull dir, al final és un servei que se pot contratar i que els psicòlegs poden fer.
Clar, perquè al final és una cosa que jo entenc que, pues, ha passat a tots i totes, no? És sí. Normal sentir inseguretat en els primers anys, pues, cadascú en el seu treball, i, bueno, pues, tindre esta oportunitat, no? de poder contactar amb companys i que siga de manera normal el fet de que vos ajudeu, jo crec que és molt xulo.
Sí, la veritat és que és molt guai, perquè trenca, com te dia, este sentiment de la soledat del psicòleg, no? De que tu estàs allí moltes hores ajudant als demés, però ¿quién vigila a los vigilantes, no? Com diuen en aquella peli, ¿quién ajuda al psicòlogo, no? Ja no només en una qüestió emocional, personal, sinó purament, com dia, en una qüestió professional. I crec que és molt sa fer aquestes sessions clíniques, aquestes sessions de supervisió, inclús moltes vegades com jolín, me surten exemples molt, molt feos. Això de ser de vore la isla de les tentacions, no? És a dir, com jo te dono crema solar, tu me'n dones a mi, no? És este punt de que ens podem ajudar mútuament, també. És a dir, que jo porto un cas, tu portes un altre, i ens podem ajudar ahí. És a dir, que és molt guai, la veritat.
Molt bé. Bueno, jo crec que sí, ha quedat clar el concepte, no? No sé si vols comentar alguna cosa més al respecte.
Sí, sí, podem comentar. A veure, jo crec que en tota disciplina és important que ens ajudéssim. Al final, pensem que la disciplina de la psicologia no té que anar d'anar en un excés d'orgull, en un excés de yo lo sé todo, ¿no? Perquè ni de guasa, ni de conya, con perdón de la expresión, ho sabem tot. I no sempre sabem tirar per on toca. Per tant, els psicòlegs que a vegades estem aquí en nostre pedestal, que yo lo sé todo i tal, tenim que ser també molt humils i tenim que contratar a lo millor els serveis d'un altre psicòleg o tindre esta ajuda, deixar-nos ajudar. Perquè per ajudar els altres nosaltres ho tenim que tindre clar. I sempre, i aquí aviso els meus companys, sempre arribaran casos que no sabràs com tractar. Sempre arribaran casos que te pillaran del revés o que inclús, per la teua perspectiva emocional, per el teu moment vital, no sabràs com tractar. Per tant, és superimportant que comptes en l'ajuda d'un altre i que aquí no som competència, que la competència, sí, pot n'hi haure una competència, no te dic que no, però que al final, escolta, si tu tires dels teus companys, si intentes fer una mica de cercle, d'equip, tot això, les coses poden anar millor, perquè al final significa que tot el món està millor, que els clients estan millor i que fem esta espècie de comunitat, on en lloc de lluitar un contra l'altre, el que estem fent és tirar endavant i millorar entre tots.
Molt bé. Creus que la intel·ligència artificial, ara que li podem fer absolutament qualsevol pregunta, pot ser un substitut d'este mentor?
Mai. Mai seria un substitut. Perquè, clar, això entronca també el que parlàvem de l'autoajuda. En este cas, la intel·ligència artificial, molt bona pregunta, Anna, super. La intel·ligència artificial no deixa de ser una cosa molt genèrica, ja ho estem veient. Quan tu tires d'intel·ligència artificial per a resoldre algo, jo no dic que no puga resumir, gestionar algo que és treball pesat, però que tu li fiques tots els datos d'un cas i te tire de puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, jo no confiaria. Aquí tots els psicòlegs que m'estiguen veient, no tireu d'intel·ligència artificial, per favor. O sea, és com si com si el ginecòleg, la matrona, estigui ahí, oye, ¿y si el niño viene, no? Un momento, que estiguero ahí en el part y un momento, ahora vengo. Y que vaya ahí a la IA y diga, ¿y si el niño nace de espaldas, qué hago, no? És a dir, jamás faigueseu això, no? És a dir, tenim que comptar també en el criteri personal, en el criteri d'un professional que té molta experiència. Això mai podrà competir la intel·ligència artificial, perquè els casos són volubles. A vegades una persona està millor, està pitjor. No totes les tècniques funcionen igual en tot el món. Per tant, escolta, o la intel·ligència artificial té tots els casos, totes les persones allí en una base de dades, inclús mos estaríem oblidant de la perspectiva emocional. Yo no digo que no digas, ostras, si una persona tiene muchos pensamientos negativos, ¿qué técnicas le pueden ayudar? Hombre, pero eso si has estudiado, tú sabes. Voy a decir, no vas de buscar una inteligencia artificial, creo yo, ¿eh? Por tanto, yo creo que es muy buena pregunta. El meu consell es que mai tiresem de inteligencia artificial. Te puede ayudar a resumir, te puede ayudar a decir, escolta, tinc esta línia de treball per a esta persona, fica'm en un altre llenguatge, intenta fer... Això ja farem, si vols, un programa de com gastar la inteligencia artificial en psicologia, però això no com un treball més de picar código, però mai per a prendre decisions terapèutiques. O sigui, això és horrible, horrible, no, nunca. I ja per a teràpia psicològica, jamás.
No tenim d'intel·ligència artificial, però com comentaves, sí que podem fer-ho pues, de companys, amb més experiència i de més. Però per això s'ha de demanar permís al pacient per un tema de secret professional, no? Normalment el pacient, normalment, no tinc jo exactament clar el que és normalment i el que no, no? Però jo penso que quan vas a un psicòleg i li contes les teves coses, penses, no li contarà ningú este secret professional, t'aferres a això, no?
A veure, està clar, el que passa és que tu pots desvelar dades, al final tu pensa que estàs en un espai de confidencialitat. sense desvelar dades, diguéssim, personals, podem parlar d'un cas, no? Canviant els noms, no parlant de noms, podem parlar de situacions en concret. Això no tindria per què anar en contra de la confidencialitat de la persona. Per tant, bueno, si se vol dir, escolta, jo el teu cas, igual el comento en algun company o tal, però no estàs tirant de seria com, per exemple, un cas que se posa en un llibre o que se parle en un mitjà de comunicació, no? És a dir, no crec que siga un problema si diem, escolta, un dia va vindre una persona que tenia este problema, qui pot saber que esta és la persona de la que estem parlant? És molt difícil, no?
Ai.
Bueno.
No sé, igual poden hi haure pacients, no?, que diguen, esto no li contes a ningú mai. Pot ser igualment contant-lo d'una determinada manera, no? Se puga contar.
Clar, és que no se conta com a lo millor ho contaríem a una sessió, no? És a dir, agafem com si fora una fórmula matemàtica. Estem parlant de lo millor de situació, pues situació, si comencem en tecnicismes, no? Què estímulos disparen esta emoció? Què estímulos disparen este tipus de pensaments? Que tu pots parlar lo millor dels pensaments, del tipus de pensaments, del tipus d'emocions, del tipus de conducta, però mai a lo millor de coses personals. Les coses personals aquí no entrarien dins del cas, però bueno, si n'hi hauria que desvelar molt, jo crec que seria bona idea també demanar-li permís. Evidentment, si vas a fer allí tot un estudi de, oye, voy a publicar un libro con tu caso y voy a contarlo todo, pues escolta, evidentment vas a demanar-li permís a aquesta persona, que si és intel·ligent i que si és una persona pues bueno, en bones intencions segurament deixarà fer el professional, perquè al final, escolta, estàs gastant el meu cas per a ajudar a més gent. Per tant, és brutal, no?
Que ho han fet sempre, no? En plan, tinc una amiga que...
Sí, bueno, en el nostre dia a dia també ho fem, no? Sí. O sigui, tinc una amiga, què tal? Sí, pues bueno, la confidencialitat està ahí.
Molt bé. Bueno, sempre estem pensant com la manera en la que té un psicòleg de demanar ajuda a un altre psicòleg, pues, amb més experiència i de més. Però si un psicòleg detecta que, pues, un company, una amiga més novel, està cometent greus errors, el tema de posar-se en el treball de l'altre, ahí, hasta quin punt?
Uau, és una boníssima pregunta, Anna. A veure, jo crec que dependrà de la confiança que tingues en este psicòleg. No, aquí ja entren mecanismes, a lo millor, com els col·legis oficials, que jo confio poc, però col·legis oficials en el sentit de dir, escolta, poder a lo millor avisar a un col·legi de psicòlegs de dir, escolta, mira, te vaig a informar de que este company no està fent les coses molt bé. A lo millor a nivell personal, si tens confiança, sí que pots dir, escolta, mira, jo opino que això potser no és la idea. Però clar, és creuar certes línies que per a un... És algo molt personal, penso jo. És creuar unes línies que potser no són molt clares. En fi, no sé si he respost a la pregunta.
Bueno, però teniu este col·legi de psicòlegs, no? Se diu així, que bueno, fa una mica de policia.
Sí, però crec... Bueno, jo no confio massa, per això, però bueno, esto es otro nivel de mi hate. Jo no confio massa, però bueno.
Bueno, Alberto, nosaltres sí que confiem en tu, i sí que esperem que la setmana que ve tornes a estar aquí amb tots nosaltres parlant una mica de psicologia.
Sí,
no?
Sí.
Molt bé, Alberto, pues, moltíssimes gràcies, com sempre.
Molt bé, gràcies. Adeu. Que vaja bé, adeu.
Veus de casa, amb Anna Álvarez.
Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació, Ajuntament de Benicarló.
Ràdio Benicarló. Som la teua veu.
Veus de casa. Estrelles musicals.
és sonar aquesta sintonia i Àlex i jo ja ens fiquem aquí a manejar els ombrets i ja no parem hasta que te'n vas. Bon dia, Àlex.
Bon dia a
totes i tots.
Estic molt bé, molt content. En ganetes de falla ja venim en un ambientillo de subidón.
Claro, claro, molt important, molt important. I avui subidón també en aquesta secció perquè vens molt internacional.
Efectivament, venim avui en molt de rock internacional i fem una miqueta de passar per diferent... sobretot per les últimes dècades del rock, que és el que més ha sonat. I sobretot això, un aspecte internacional, totes les cançons en anglès i dels grups i bandes, més, jo crec que més top, no?, de les últimes dècades.
Pues en quina banda top comencem?
Avui comencem en una de les meves bandes preferides, que l'he escoltat prou a casa, perquè sé que a mon pare li agrada molt, me l'ha posat bastant, i estic parlant de Red Hot Chili Peppers. La cançó que he escollit no és altra que Californication, jo crec que una clàssica en la que hem de començar perquè és impossible fallar amb aquesta i que va ser el disc, no?, juntament amb Under the Bridge, que els va catapultar a la absoluta fama. I aquest ritme així més tranquil de rock alternatiu és el que almenys a mi més m'agrada, i jo crec que Red Hot Chili Peppers van triomfar amb aquest disc i encara avui en dia segueixen sonant. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll start John Barrow while it breaks the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Birthborn unicorn.
Aquesta cançó jo crec que una gran introducció, no?, per a la secció i també per a introduir-se a l'indie una mica internacional. Mm-hmm. Va perfecta.
Sí, va perfecta. però com han comentat, així que anem a fer una miqueta de subidón, hem de donar-li una revolució, hem de pujar una marxa i escoltar una cançó que ens va presentar la banda americana Green Day a l'any 1994. La cançó que he escollit és When I Come Around, del seu disc Dookie, que van traure aquest any que he comentat, i aquesta banda va ser tan coneguda i se'ls va reconèixer tant el mèrit perquè la van atribuir com la banda que va tornar a posar de moda el punk als Estats Units. Per tant, amb aquest disc van sonar internacionalment i guardem aquesta anècdota, no?, que van ser com atribuïts com a no reis del punk, però que sí que van tornar a...
Els resorgidors, no?,
sí,
d'este punk.
El ave fènix.
T'he de dir que la meva companya Clàudia segur que ara està pegant boig perquè Green Day li encanté.
Ah, pues mira que bé.
Sí.
Paregut a Green Day, però canvia una miqueta el registre. Mantenim aquestes guitarres així una miqueta heavy. Fem el salt a Guns N' Roses. La gent la cataloga com una de les millors bandes de heavy. Heavy, rock... A mi és de les que més m'agrada també. Soc superfan i direu, no, és que eres molt jove. No, doncs jo sento aquesta essència. A mi el rock m'encanta i Guns N' Roses és una de les meves bandes preferides. I Paradise City, que ja estem escoltant, també és de les meves cançons per excel·lència i que no he deixat d'escoltar-la mai. Aquesta cançó es considera que parla sobre San Francisco i la seva corrupció, però mira, ja sabem que les lletres normalment són per a reivindicar o queixar-se d'algun tema, i així pues, van voler els integrants de Guns N' Roses protestar i ens han deixat un autèntic himne.
Bueno, avui la cosa va d'himnes i va de grups estrella, no? Grups que agraden absolutament a tot el món a qui li agrada la música.
Mm-hmm, efectivament, avui, és que ja ho han comentat, són una selecció de cançons que poden sonar sempre i sempre seguiran sent igual de bones que el primer dia i que sempre va bé tornar-les a escoltar i més és tot en un mateix programa.
Això també ho vas dient Nino Bravo, eh? I ara ho estàs dient en Guns N' Roses.
Sí, ja que variar, ja que variar.
Què més tenim?
Ara continuarem amb Iggy Pop. Si han parlat que Green Day eren els que van tornar a ressorgir, no? Aquesta música punk, Iggy Pop el van nomenar el padrí del punk. Així que mira, si ja sabeu que...
Si vos surt el trivial esta pregunta.
Si vos surt el trivial esta pregunta, ja sabeu que respondre. I és curiós perquè Iggy Pop s'ha tornat, entre cometes, a fer famós. Està evident que és famosíssim, però s'ha fet molt famós a les xarxes perquè l'home amb 77 anys se marca uns senyors concerts i han començat a aparèixer vídeos que ho dona absolutament tot, que sent com superjove, i la veritat que els concerts els fa, vamos, i el públic surt supercontent. La cançó que jo he escollit per a que escoltem ara de Iggy Pop és The Passenger. També fem una col·lecció de himnes i jo crec que aquesta cançó també és el màxim èxit d'aquest cantant. I stay under glass, I look through my window so bright, I see the stars come out tonight, I see the bright and hollow sky, over the city's ripped back sky, and everything looks good tonight, sing la 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 la. Get into the car, we'll be the passenger, we'll ride through the city tonight, I see the city's ripped back sides, we'll see the bright and hollow sky, we'll see the stars that shine so bright, a stars made for us tonight. He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine.
Aquesta cançó, tot un himne, igual que totes, ja ho hem dit, però és que aquesta cançó, de més, l'han utilitzat per a anuncis de televisió i de més, així que esta sí que la coneixem absolutament tot el món.
Sí, sí, la coneixem tots, i és que al final aquestes cançons que són tan fàcils de reconèixer també les posen en aquests anuncis perquè així ja relaciones la cançó en el producte quan escoltes aquesta cançó. Passem de Iggy Pop a The Verb. Una banda que, mira, si vos agraden los culebrons, aquí anem a parlar-ho tot, perquè al final de dècades de 90 es van separar, es van tornar a juntar el 2007, van treure un disc, van ser número 1 al Regne Unit, i el 2009 van tornar a barallar-se i es van tornar a separar. Però es van deixar es van deixar diversos hits, però entre ells Bittersweet Symphony, que ara que l'escoltareu sabreu en seguida quina cançó és, i aquesta cançó també ens deixa una anècdota molt, molt curiosa, perquè al principi de la cançó tenen un fragment que va ser cedit per Mick Jagger de los Rolling Stones. Pues què va passar? Que anys més tard el mateix Mick Jagger els va reclamar els drets de la cançó. I tot va aguditzar-se quan van ser nomenats al Grammy. Entonces, la cançó va ser nomenada al Grammy, però no per The Verb. Va ser nomenada al Grammy per a Mick Jagger.
Ostres!
Per tant, van acabar a tribunals, i al final els tribunals van donar-li el reconeixement a Mick Jagger i Richards, que van ser els que van reclamar els drets d'autor i que avui en dia són els que es pertany a aquesta cançó. Ara la cançó que continuarem també és un himne, aixina més tranquil, un himne del rock, aixina una miqueta més relaxat, que ens va deixar la Creedence Clearwater Revival a l'any 1970. La cançó de la qual estic parlant és Have You Ever Seen the Rain? En aquest grup jo tinc un dilema, perquè també haguem pogut escollir Fortunate Son i també seria una cançó que coneixem tots i totes, però he agafat aquesta per a seguir amb aquest ritme una miqueta més relaxat que en el que ara estem portant el programa. Aquesta cançó la vam poder conèixer dintre del seu disc Pendulum, que va ser tot un èxit després de Willie and the Poor Boys a l'any 1969.
La gent podria jugar a que cada vegada que diem la paraula himne, fer un xupito o algo així, no? Perquè, però és la veritat, no? Totes aquestes cançons realment són himnes superreconeguts i cançons que tots reconeixem.
Sí, sí, i al final és que no hi ha altra paraula per a definir-les, per tant, ens acabem repetint.
Ara buscarem sinònims.
Ara anem a buscar sinònims, sí, sí. Continuem. Deixem enrere aquesta autèntica meravella de cançó, i anem a escoltar La Grange, de ZZ Top. I jo, mira, vaig a fer-vos una proposta, no, però una pregunta: què és el que més els agrada als rockers? Pues fer un bon riff de guitarra i un riff que siga ben... que siga molt fàcil de reconèixer. I jo tinc clar que quan dones en play a aquest La Grange de ZZ Top, immediatament vos vindrà un clic al cap i el reconeixereu, però vamos, a la primera.
Oh my, oh, the Grange, they got a lot of nice girls. I'm on.
tota una oda al rock, has vist? He buscat sinònims.
Efectivament, efectivament. Com també, no? També van fer una oda de Police, quan van... bàsicament, des que es van juntar fins que els van dissoldre a l'any 1986. El grup poc a poc es va apagant quan al final d'una gira el seu vocalista Sting va decidir emprendre la carrera en solitari i al veure que igual aconseguia igual d'èxit o més que amb The Police va decidir de deixar la banda i no es van tornar a reunir fins a 23 anys després per obrir una gala dels Grammy, fer una gira mundial, però la banda no va tornar a ajuntar-se i va seguir Sting per la seua banda. El disc anem a escoltar Roxanne, que la trobem dintre del disc Outlandos d'Amour. Aquesta mescla d'anglès, francès, que trobem dintre del títol d'aquest disc, és curiosa, no? Perquè fa gràcia que no? Per a donar nom a un disc, si eres una banda britànica, li poses un nom en un altre idioma. Però dintre d'aquest disc trobem So Lonely o aquest mateix Roxanne, que és una barbaritat.
No m'he llegit en profunditat tots els llibres i totes les falles, però estic segura que algun tribut a Police o algun tribut al grup que ve a continuació ens trobarem durant les falles.
Sí, sí, segur, segur que sí, perquè és que la banda que anem a escoltar a continuació és U2, ni més ni menys. La cançó que hi escollim, no? La cançó que escoltarem és With or Without You. Pot ser, depèn en quina fase amorosa estigues, pot ser siga una cançó d'amor o de desamor. Però això ja deixem que cadascú interprete a la seva manera, segons com estiga con su interior, que decidisca, no? si la considera una cançó d'amor o de desamor. Per tant, lo que sí que sabem és que és una cançó preciosa i que hem de gaudir-la, estiguem enamorats o no. In your eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you.
mirat per damunt i no hi ha atribut a U2 estes falles, hi ha atribut a Melendi. No sé si te val.
Sí, me val, me val. A mi Melendi m'agrada. Però no és el mateix estil musical. Entonces, no, no mos ho compensa el cupo. Mira, vaig a fer una pregunta.
Venga.
A tu t'agraden les pel·lícules de bandes de música?
M'encanten. I tinc una preferida i suposo que vas per ahí.
Pues pot ser, pot ser. Perquè és que la següent banda és una de les més grans de la història i tenen la seva pel·lícula, increïble. Bohemian Rhapsody. Jo vaig anar a veure-la al cine i me va encantar.
Jo vaig plorar.
A mi me va encantar. Que pel·lícula més bonica, que pel·lícula més bona que tot. No podem posar Bohemian Rhapsody, que és clarament un himne, no sols del rock, un himne a la música. És una cançó pràcticament perfecta, perquè és que 6 minuts no es podem ocupar a la ràdio. Però anem a escoltar Killer Queen, una de les meues cançons preferides, perquè Queen va ser una banda que vaig escoltar molt des de ben menut, i esta cançó sempre me cridava l'atenció i me va encantar. Buscant algo d'informació per a aquest programa, si heu vist la pel·lícula de Bohemian Rhapsody, sabreu que Love of My Life la va composar Freddie Mercury per a un dels seus amors, Mary Austin. Bueno, pues ese amor no fluyó, no va arribar a res, i tenim algo d'informació de què va passar amb la vida de Mary Austin. Pues mira, es va casar, va estar 3 anys casada amb el seu empresari anglès ideal, i es va divorciar.
Vaya.
I ja està.
Ahí s'acabat.
S'ha acabat.
Principio y fin del salseo.
Tal qual.
She couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind.
Pensava que de Queen ficaries Radio Gaga.
Oh, no ho havia pensat. Pues era una opció, eh?
Arriba el moment de les novetats, un dels nostres moments preferits, així que conta'ns. Ja m'has avançat de que hi ha moltes novetats aquesta setmana.
Aquesta setmana hi ha una barbaritat de novetats, per tant, com estem? Contents.
Molt contents.
hem de començar amb la eixida d'un àlbum que, sincerament, l'he escoltat moltíssim esta setmana i que m'ha encantat, que és Satirologia volumen 3 de Kid Voodoo, un cantant xilè que està acostumat a fer música urbana i que ha sorprès absolutament tot el món traient aquest àlbum on dins podem trobar fins a 5 cançons de rock. Per tant, podeu pegar-li una escoltadeta perquè és algo més alternatiu i a mi m'ha encantat. Després tenim també un avanç d'un disc que és Jesucristo Superstar, el 21 de març, de Rigoberta Bandini. Això ho comentem perquè la mateixa Rigoberta ha tret aquesta setmana Aprenderàs, un single junt a Carmen Lancho. Després, parlant de singles, tenim Con Calma, de Álvaro Soler, A Dónde Ir, de Malmo 040, i Canción de Paz, de Rufus T. Firefly. Així a tope de indie, si us agrada, escolteu-lo perquè és una passada. Després pareix que els últims integrants d'aquesta última edició d'Operación Triunfo s'han posat d'acord per a treure tots música aquesta setmana. Sí, sí, perquè tenim single de Paul Zinn, Volveràs a llamar, Nuestra forma de hablar, de Juanjo Bona, i El control, de Ruslana. Los tres de los meus preferits, he de dir,
sí.
Van, han tret cançons i que segur que estaran a lo més top aquestes pròximes...
Les escoltarem, sí.
I ja per acabar, la cançó que estem escoltant de fons, Caída libre, de Leiva i Robe.
Estava jo pensant, ara en seguida el pujo el volumen, però no tenim cançó d'estes falles, Àlex. Jo crec que tenim una responsabilitat, tu i jo, de trobar-la.
Hem de trobar-la, una cançó per les falles. Sí que
no crec que siga esta de Leiva, no? Perquè no. És molt més tranquil·la, però bueno, igualment mos agrada i l'escoltem.
A todas horas, que puede reventar todas las hojas que han caído al suelo como un árbol en invierno, y sé que solo estoy mirando de otra forma, que voy a dar la vuelta a nuestra sombra mientras busco el modo de remontar el vuelo. A veces hago maniobras para retomarlo donde lo dejé. Hay demasiados frentes a la vez y no consigo ver quién coño es el enemigo. Todo tiene luz de probador, ya no me reconozco y me importa bien poco. En cuanto me dé un rayo de sol, voy a hacerme una foto. Tiene luz de probador, ya no me reconozco y me importa bien poco. En cuanto me dé un rayo de sol, voy a hacerme una foto en un fotomatón.
Qué bonito.
Quina calma, eh?
Quina calma.
S'acabó. S'acabó la calma.
S'acabó la calma i s'acabó el programa. Ja en esta ens despedim.
Efectivament, s'acabó la calma perquè és que venim amb AC/DC.
Olé.
Per acabar amb You Shook Me All Night Long. Aixina, heavy, por todo lo alto. Per acabar, ben enèrgics. Aquesta banda australiana té nombrosos èxits. I sens dubte aquest You Shook Me All Night Long és un d'ells. Els contem en la mai de memòria. Tenim Thunderstruck, tenim Back in Black, Millers, però un dels meus preferits és aquest, i per tant anem a acabar així una miqueta rockeros.
Molt bé, i d'aquí ja pràcticament ens n'anem a les falles, perquè bueno, avui hem tingut que canviar el dia d'emissió. Però no res, demà ja ens veiem els premis i ens veiem per les casals i ens veiem per tot, Àlex. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, hasta la setmana que ve una altra vegada.
Hasta la setmana que ve, a veure si mos quede veu.
Sí, sí.
Adeu.
Veus de casa, amb Anna Álvarez.
T'agradaria formar part de la comissió de festes? Presenta una instància al Registre General de l'Ajuntament. Si tens il·lusió i ganes de treballar per les nostres festes, no t'ho penses. T'esperem.
Aquí el Veus de Casa d'avui, moltíssimes gràcies per haver estat escoltant durant tot el matí. Moltíssimes gràcies també als nostres col·laboradors i col·laboradores. Gràcies a Clàudia Cozar per haver-nos estat informant i a Joan Peiró, el nostre tècnic de so. Nosaltres ens despedim, acabem ja, però tornarem demà, com sempre, amb més històries i amb més actualitat. Gràcies de nou per haver-nos estat escoltant. Esperem que us heu gaudit molt i fins demà. Adeu, amics.
Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació. Ajuntament de Benicarló.
Ràdio Benicarló. Som la teua veu.